Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
Què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Comencem nova jornada. Ja hem començat aquest nou dia de programació. Ja ens entincem de ple en tot aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera, com dèiem. Avui és dimecres, 26 de febrer, programa número 3730. I sempre la intenció, l'objectiu... I les ganes, que no faltin les ganes d'acompanyar-vos, d'explicar-vos moltes coses fins al migdia. Passem ja 3 minuts a les 9 i fins les 12. Si voleu dir qualsevol cosa, a més, si ens voleu enviar un missatge de WhatsApp, podeu fer-ho perfectament al 638 58 99 88. Molt fàcil, 638 58 99 88. O un correu electrònic, calaixera@rtb-alvendrell.cat. calaixera@rtb-alvendrell.cat. A partir d'aquí ja, pendents de tot el contingut d'avui, per començar la previsió del temps amb en Marc Rodero, escoltarem la primera cançó per posar ritme, anirem cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia, que no poden faltar, els esports amb en Jordi Graell, el repàs habitual a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. A les 10 en punt, actualitzem les notícies amb la xarxa de comunicació local, butlletins previstos, programats en principi, i després del butlletí de les 10, segona part de Calaixera i més qüestions. Cada 15 dies marxem a l'òpera, un matí a l'òpera, una estoneta del matí a l'òpera, amb en Toni Gallardo, que és l'especialista musical d'aquest espai. A banda, també parlant de música i de propostes musicals, continuen els dimecres musicals de l'Associació Musical Pau Casals. Tot i que el nom és aquest, dimecres musicals, en aquesta ocasió, la proposta arriba aquest dissabte 1 de març. Bé, tot això ens ho acabarà d'explicar qui ho acostuma a fer, l'Anton Català. També acabarem de repassar una mica més l'agenda, l'activitat cultural. A les 11 actualitzarem les notícies amb la xarxa. I ens quedarà tercera i última part, i també ja secció habitual, una secció que preparem i que emetem de forma conjunta amb la televisió. Connecta 14, un espai d'actualitat comarcal amb la nostra companya Sílvia Martínez. Avui, en una entrevista a la periodista Maria Penya, que s'ha encarregat, entre d'altres, de l'elaboració d'un llibre que parla del Penedès i els camps d'extermini nazi. Un llibre que ha estat editat per l'Institut d'Estudis Penedesencs. Així que ho acabarem de conèixer i escoltarem l'entrevista que ha elaborat i ha preparat la nostra companya. Això, arribarem a la participació, a les trucades, i també tindrem aquesta bona estona de poder interactuar amb vosaltres, de peticions musicals, dedicatòries i el que calgui. Per una banda, aquests punts que ja hem dit, WhatsApp, correu electrònic, però també hi afegirem el telèfon de directe, que diem... el 977 15 70 69, que també és ben fàcil de recordar perquè fa molts anys que l'utilitzem. 977 15 70 69. I justament això, arribarem al migdia, ens plantarem a les 12 i ja tancarem barraca. Gràcies altra vegada per l'atenció, per la confiança i també per la paciència. I ja sabeu que això és casa vostra. Molt ben trobats.
Calaixera, un programa unicat de tot. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtbalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. L'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.
El temps, sempre per començar la previsió del temps. Marc Rodero, molt bon dia.
Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
Ha tornat el sol i el vent també, eh?
Quina alegria, eh? Almenys pel sol. I podem veure aquest cel blau radiant amb aquesta bona visibilitat i aquest cel tan transparent al vent. Sí, de fet, és el responsable, que tinguem aquest celatge a hores d'ara, un cop màxim que ha arribat al Vendrell als 50 km per hora, i que s'ha de mantenir durant bona part d'aquesta jornada. Sí que és cert que amb velocitats contingudes, podríem dir, perquè no esperem grans ventades, però sí que avui el vent de component nord mestral ha d'anar bufant durant tota la jornada, i tot plegat amb aquesta situació d'estabilitat. Un cop passat el sistema frontal que ahir ens va deixar el cel cobert i variable, avui tindrem una jornada marcada per l'estabilitat. El sol i el cel serè ha de lluir, tot i que de cara aquesta tarda de nou poden arribar algunes bandes de núvols alts. Però aprofitem aquesta jornada ben bonica d'avui, amb aquest cel ben blau i amb aquest sol, amb unes temperatures que es mantindran una miqueta més curtes respecte a les que teníem ahir, moltes màximes situades entre els 13 i els 15 graus. La situació marítima per avui un pèl alterada a tots els quadrants costaners de la comarca.
Perquè la temperatura és més baixa, oi, Marc, aquest matí?
Sí, la sensació que provoca aquest vent de component nord fa doncs que la temperatura quedi una miqueta més curta. A bona part de l'observatori avui moltes temperatures a hores d'ara estan entre els 8 i els 9 graus. Les més baixes cap a l'interior, però a prop de la costa tenim els 9 del Vendrell, els 9 de Comarruga, 9 també a Cunit, una miqueta més baixes cap a l'interior, 7 al Montmell o el 7, per exemple, de la Bisbal del Penedès.
Perfecte. Gràcies, Marc, per tota aquesta informació. Que vagi molt bé i fins demà.
Fins demà, bon dia.
Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
Crec que aquesta cançó ja l'havíem posat per començar algun dia d'aquestes setmanes enrere. Però bé, és una cançó molt xula i ens ha vingut de gust de tornar-la a posar per començar jornada avui dimecres. A més, allò, una bona càrrega d'optimisme, com moltes de les cançons d'en Miki Núñez, que ja estem escoltant. Pura vitamina.
No canti ni les nits ens glaci, farem que tot el que sempre ens ha fos ens faci més forts. Quan estem junts som pura vitamina. Som pura vitamina. Sortir de la rutina. Deixem-ho tot, tornem a començar. Dóna'm la mà, no la deixis anar. Som com un riu desbocat cap al mar. Vine a ballar i oblidem tots els mals. Que no ens marquin com hem de ser. Ningú ens diu el que hem de fer. Els errors també van bé. Som la llum que ve després. Quan no surti el sol i els dies no cantin i les nits ens glacin, farem que tot el que sempre ens ha posat ens faci més fort. Quan estem junts som pur.
Miki Núñez començarà amb les vegades que faci falta amb la seva música i amb les seves cançons, perquè bé, és un personatge que ens agrada molt. Miki Núñez, la seva música, sobretot, pura vitamina per encetar i per començar el programa avui, que ja som dimecres, en directe i en proximitat, al 107.1 de l'FM.
Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
Les 9 i 11 minuts. Notícies. A Avui sí, ja ens centrem en tota la darrera sessió plenària de l'Ajuntament del Vendrell, una de les sessions amb més consens i convergència política dels darrers temps. De fet, dels 12 punts que s'han sotmès a votació, s'han aprovat 11, més de la meitat, 6 per unanimitat i 2 més amb una única abstenció de Vox. Globalment, s'hi han comptabilitzat en total 198 vots a favor. D'entre les propostes que han tirat endavant, cal remarcar les rebaixes fiscals ideades per estimular el mercat municipal i afavorir a la vegada el seu relleu, reduint la taxa que cal pagar en cas de traspàs de parades i l'ampliació de les botigues amb una reducció del cànon a satisfer a partir dels 21 metres quadrats de superfície. Així mateix, el ple també ha aprovat la posada en marxa del Consell Municipal de Turisme, una iniciativa que pretén unir en un mateix òrgan tots els agents turístics del Vendrell. Des de l'oposició s'ha retret que el redactat no reculli el sistema d'elecció de l'Associació de Veïns que ha d'estar present en aquest ens, tot i que des del govern s'ha assegurat que totes hi tindran un espai mitjançant les meses de treball. Tots els grups han votat a favor, excepte l'únic regidor de Vox present en aquesta sessió, que s'ha abstingut, i el portaveu de Primer al Vendrell, que s'hi ha oposat per tal de poder presentar les al·legacions. On hi ha hagut més debat ha estat en els dos punts vinculats a la usurpació de les dues parcel·les municipals a Coma-ruga a càrrec d'un local d'oci nocturn que l'ha utilitzat com a aparcament. La proposta de recuperació de les finques s'ha aprovat per unanimitat, mentre que l'inici de l'expedient tècnic per avaluar l'ús definitiu del terreny ha tirat endavant amb el suport del PSC i el Partit Popular, l'abstenció de Podem i el vot contrari de la resta de grups, com són Som Poble, Esquerra Republicana de Catalunya, Vox, Primer al Vendrell i Fem Vendrell. Els grups de l'oposició han ressaltat que la discoteca havia funcionat durant un any sense llicència i que a més havien utilitzat les finques com a aparcament, malgrat no haver demanat permís a l'Ajuntament. L'equip de govern ho ha aprovat al·legant que ara seran els serveis tècnics els que valoraran si l'activitat serà compatible amb la catalogació actual d'aquests terrenys i si cal imposar alguna sanció. La part resolutiva del ple també ha tirat endavant amb la rectificació anual de l'inventari municipal, així com la reserva de crèdit per garantir el pagament dels tres convenis inclosos en aquest nou contracte de neteja. Més contingut en aquest ple, com suprimir els principals forats negres de la xarxa de canonades d'aigua del Vendrell i fer-la més sostenible i eficient. A més, aquest objectiu, el ple de la vila, que ha aprovat la substitució dels tubs que connecten el dipòsit del molí del Blanquillo fins al municipi, principalment el tram que recorre el camí dels Molins a bona part del terme de Santa Oliva. Una actuació clau, atès que, segons càlculs del mateix ajuntament, cada any es perden uns 150 milions de litres l'any i que han obligat el consistori a treballar per la millora de tota la xarxa de distribució. De fet, així ho exposava el propi ple el regidor d'aigua, l'Alfons Herrera.
Aquests tubs, en els darrers anys, han anat reduint de forma considerable les pèrdues. A principis de l'any 21 estàvem a la mesura, per dir, 30 metres cúbics hora, aproximadament, i la darrera mesura doncs, ha estat de 17 metres cúbics hora.
I per tal de millorar la xarxa de distribució, la substitució de les canonades del molí del Blanquillo ocupa un dels eixos principals de l'actuació de l'Ajuntament en matèria hídrica, juntament amb la renovació del dipòsit de Nou Vendrell i la cinquena connexió que hauria d'enllaçar-se directament des del Tumoví per la banda nord. Una qüestió bàsica en un moment en què els efectes de la sequera són encara ben presents. Així ho destacava també en sessió de ple el regidor de Som Poble Esquerra, Marc Robert.
És un tema cabdal, amb el context de sequera encara s'ha agreujat més. Vostè explicava les dificultats dels pous, no? Que hem de comprar més aigua de l'Ebre, perquè si no correm el risc de perillar l'abastament fins i tot, no? Per tant, és prioritzar i posar el focus, no? amb l'empresa d'aigües al Vendrell, però també com a consistori, no? L'hem de ficar sobre això, doncs evitar les pèrdues d'aigua.
El preu de les obres pujarà a 1.840.000 euros, una quantitat que sortirà d'aigües del Vendrell i de les mateixes partides d'inversió de l'Ajuntament. Els grups municipals també han aprovat 3 de les 4 propostes presentades pels partits de l'oposició. La primera de les que ha tirat endavant ha estat la plantejada per Som Poble Esquerra, demanant una major coordinació d'actes culturals, esportius i tradicionals mitjançant la constitució d'una taula de treball que es va aprovar amb una única abstenció, la de Vox. A petició també de Som Poble i amb la mateixa relació de vots, l'Ajuntament ha aprovat adherir-se a l'Associació d'Amics de la Bressola, que vetlla per la ensenyament del català a la Catalunya del Nord. Els grups també han aprovat per unanimitat la moció de primer al Vendrell de sol·licitar un major finançament dels ens locals, mentre que la proposta de Fem Vendrell per la millora de la transparència informativa de l'Ajuntament ha estat rebutjada per l'equip de govern en entendre que ja s'està treballant en aquesta àrea d'actuació. I com ja és habitual, en cada sessió plenària, la major part dels grups que han fet les següents valoracions i que escoltem tot seguit.
Bé, doncs donem per finalitzat aquest ple ordinari. Ha estat un ple intens, però la veritat és que s'ha caracteritzat per un bon to i doncs, un diàleg entre les diferents forces polítiques de l'Ajuntament del Vendrell. Jo destacaria l'aprovació per part del govern amb el vot favorable de tots els grups municipals, excepte de primer el Vendrell, del primer Consell Municipal de Turisme. Serà un òrgan transversal de debat, de discussió i també de millora del nostre model turístic del municipi. I també destacaria la moció que ha presentat Esquerra Republicana Som Poble referent a la Bressola, que doncs, el que fa és defensar el model d'immersió lingüística a la Catalunya Nord i ha estat doncs, aprovada per tots excepte pel grup Vox.
Avui s'han aprovat dues mocions presentades per Som Poble i Esquerra Republicana. La primera destinada a ajudar a que els esdeveniments culturals, festius i esportius que es celebrin al Vendrell puguin generar més beneficis al comerç i a la restauració del municipi. La segona moció està destinada a la defensa del català, donar suport a l'associació d'amics La Bressola. Per altra banda, hem votat en contra de la cessió de dues finques municipals a la discoteca de la Macarella, perquè aquesta discoteca va d'il·legalitat en il·legalitat, amb moltes molèsties al veïnat. I a més, no està gens clar que sigui legal que es pugui utilitzar com a aparcament.
Ple del febrer, un ple on portàvem l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal número 15, la del mercat municipal, la qual ha comptat amb el suport de tots els grups municipals. Una ordenança que el que vol és fer atractiu el mercat municipal per a nous paradistes, abaratint la taxa del traspàs i també bonificant l'ampliació de parades, premiant d'aquesta manera els paradistes que ja formen part d'aquest mercat municipal. Per tant, com se sol dir, menys és més, menys obstacles, més parades, menys taxes, més mercat. I per altra banda, aprovem també dos punts fonamentals per al municipi. El primer, el projecte constructiu de millora de la xarxa d'aigua potable, i en segon lloc, l'aprovació inicial del reglament del Consell Municipal de Turisme. En definitiva, un ple on seguim treballant per un Vendrell amb més infraestructures, amb més comerç i amb més turisme o turisme de més qualitat.
S'ha aprovat per unanimitat la nostra moció per tal de que les administracions de l'Estat impulsin un nou finançament local que millori les finances dels ajuntaments, que són la primera administració que troba la ciutadania. Hem votat també a favor de recuperar els terrenys municipals que de manera il·legal ha estat utilitzant una discoteca com a Ruga, però hem votat també en contra de que cedeixi sense més a aquesta empresa com vol el govern municipal. No hem vist clar les despeses sobre la recollida de residus que pot provocar futures pujades d'impostos com la taxa d'escombraries, per la mala regulació de la situació actual de no desplegament de porta a porta. I per últim hem votat a favor sobre la proposta de millora de la transparència i que una vegada més el govern municipal ha votat en contra. contradint el que diu la llei de transparència.
En este pleno hemos instado al gobierno municipal, al alcalde, que haga un plan de mejora del transporte público. Es insostenible que la poca cohesión que y el poco transporte que hay entre los diferentes barrios del Vendrell. En el gobierno municipal se les llena la boca de cohesión territorial y es, pero no hace nada para solucionarla. En este sentido, hemos cogido su compromiso a que sobre todo de la regiduría de la señora Nuria Rubira, de que se pondrán a ello y que en este año tendremos el plan de mejora del transporte público.
Un ple amb molts temes tècnics i hem intentat explicar-ho de manera clara. Per un costat, ens sumem a les millores del mercat municipal i demanem que s'escoltin els paradistes, els comerciants del municipi, i enllaçant amb aquesta millora parlem de l'aprovació del Consell de Turisme, on també creiem que és una bona eina de planificació per la nostra vila. L'administració pública és l'administració més propera a la ciutadania i ha de fer bon ús dels béns. Proposem que s'utilitzi el terreny públic per a fer habitatge públic i social. Ho hem dit al ple i ho reiterem. Ja està bé de tantes fotos i campanyes. Volem coses necessàries. Una administració que no aposta per la transparència és una administració fosca. El govern del PSC-PP han votat en contra de la proposta de resolució de Fem Vendrell per aprovar i agilitzar l'eina de transparència i accés a la informació pública. És imprescindible reforçar la transparència, fomentar la participació ciutadana i facilitar l'accés a l'administració. Com sempre, Fem Vendrell del vostre costat.
I encara de la sessió de ple d'aquest dilluns, però en el torn de pregs i preguntes del públic, en aquest cas veïns i veïnes de la urbanització de Nirvana 1 i els Masos de Coma-ruga, que ha traslladat al govern les seves reivindicacions. La presidenta de l'entitat, la Pepi Mercader, ha reiterat les quatre preocupacions de l'entitat, que són la deficient il·luminació de diversos carrers de la zona, la inseguretat ciutadana que això genera, la gran quantitat de vehicles que aparquen al voltant d'una discoteca de la zona, i els problemes que això comporta pels descans dels veïns. El principal argument del debat ha estat la preocupació per la possible instal·lació d'un gran supermercat a peu de la N340 que els veïns i veïnes creuen que els deixarà sense accés directe a la carretera, i la demanda de la revisió del planejament urbanístic de la zona.
Agafa, i vostè ens posa un gran superfície als Masos, vale? En tenim 11 grans superfícies a Vendrell, més 3 que té vostè en portes, 14. Aquesta gran superfície que vol vindre a Masos de Coma-ruga, amb la reglamentació actual, aquesta gran superfície no podria vindre, perquè és un pla parcial de fa 50 anys. I amb un pla parcial de 50 anys, la reglamentació no la compleix.
L'alcalde en replicava els arguments de l'entitat.
Perquè jo no porto 24 anys d'alcalde. Jo no porto 24 anys aprofitant-me del planejament per fer activitat lícita i legítima i ben fet en benefici propi. Jo no. Algú altre sí. Jo no he portat 11 supermercats en aquest municipi, encara que facin falta. Jo no ho sé si fan falta 11. Algú sí que els ha portat aquí, i no sóc jo, i al costat de casa meva. Que no passa res, jo també vaig a comprar. Però jo no he sigut el que s'ha portat.
Aquest intercanvi d'arguments ha tingut lloc a la part final del torn de pregs i preguntes de la sessió de ple. I ara sí, deixant enrere ja tota aquesta darrera sessió de ple, la del mes de febrer. Més qüestions. Agents del Seprona, el Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil, han localitzat a una hípica de Bellvei cadells de gos amb la cua amputada. És un fet prohibit per llei. Segons les gestions policials, aquesta intervenció es va fer per raons estètiques i sense garanties sanitàries. La mutilació pot ocasionar greus problemes als animals. Els agents que van identificar el propietari dels gossos i han denunciat aquests fets, acusant-ho la de ser autor d'un presumpte delicte de maltractament animal. El cas està ara en mans del jutjat del Vendrell. I ja un darrer terme cultural. Demà dijous, a 6:45 de la tarda, al Centre Cívic l'Estació, es presenta la darrera biografia de Jaume Carner, que ha escrit l'historiador Pau Vinyes, amb el títol de Solidaritat Catalana a les Finances de la República. El llibre aporta informació sobre un dels polítics més importants del segle XX, el Vendrell, ni prou conegut ni prou reconegut. El llibre el publica la Fundació Josep Irla, vinculada a Esquerra Republicana de Catalunya. Per això, en aquest acte hi participarà el president local d'aquesta formació, l'Alfons González. En cito.
Una figura cabdal per la política catalana del segle XX que no ha tingut el reconeixement que es mereix com a conseqüència segurament de les circumstàncies de la seva mort, que va morir massa aviat, no?, com a conseqüència d'una malaltia sobtada, i després també de l'arribada del cop d'estat i de la guerra civil, que va fer que s'esborrés tota la seva obra i la seva memòria. Fins i tot hi va haver una persecució a la seva família, no?, que no va poder, diguem-ne, gaudir dels drets que tenia i va haver de lluitar com a conseqüència de l'activitat política d'en Jaume Carner.
Carner fa gairebé un segle ja tenia al cap algunes qüestions polítiques que encara avui són molt vigents.
Ell ja en aquell moment se'n va adonar que l'encaix amb Espanya era impossible tal i com estava. Ell defensava en aquell moment una cosa que era revolucionària, que era la creació d'una federació de nacions a l'estat espanyol, en el que cadascuna de les nacions de manera lliure decidís participar i actuar conjuntament, una cosa semblant al que és avui en dia la Unió Europea, però en versió ibèrica. I a més, com a ministre d'Hisenda a Espanya, va ser el precursor del que actualment és l'impost de la renda.
Per fer el llibre, en Pau Vinyes ha consultat diversos fons a l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès. Un dels molt rellevants és el de la família Folc Guimarà. Per això, en la presentació de demà també hi participarà la Nati Castejón, que és directora de l'Arxiu Comarcal, com sabeu.
Perquè Emili Folc Andreu, marit de la mestra Mariana Guimarà Saló, era procurador de tribunals, però també diputat provincial. Eren amics i a Emili Folc li portava la documentació, la gestió de totes les eleccions quan el Jaume Carner es va presentar com a diputat a Corts pel districte del Vendrell. El districte del Vendrell en aquell moment electoral no només abarcava la comarca del Baix Penedès, sinó que altres comarques. Per tant, els polítics que es presentaven eren coneguts a moltes comarques. Per tant, Emili Folc Andreu conserva a tota la documentació que va generar aquestes eleccions, que al llarg del temps es va presentar al carrer i que no va guanyar fins al 1907. I per tant podem fer un seguiment molt complet d'aquesta part.
I també ha estat molt útil el llibre de Francesc Latorre sobre en Jaume Alegret, que va ser rival polític de Carner.
Vam editar una biografia del Jaume Alegret Vidal, que va escriure l'historiador Joan Latorre. Justament va ser l'opositor polític del Jaume Carner. Per tant, podem dir ja que tenim les dues biografies d'aquests dos polítics que van lluitar per ser diputats a Corts per al districte del Vendrell.
I també la correspondència que van mantenir Jaume Carner amb el poeta i farmacèutic Joan Ramon i Soler.
Són les tres cartes que conservem del Jaume Carner del fons del poeta i farmacèutic Joan Ramon i Soler. Joan Ramon i Soler era de la Unió Catalanista del Vendrell, i es va cartejar amb el Jaume Carner, i conservem tres cartes que s'expliquen les estratègies a seguir.
Nati Castejón és l'autora del pròleg d'aquest llibre, que recordem-ho, es presenta demà dijous a partir de 6:45 de la tarda al Centre Cívic l'Estació, amb la participació de la mateixa arxivera, d'en Alfons González, i també la del portaveu de la Fundació Josep Irla, en Raül Romeva.
Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat. Som Via Lliure, la referència en impressió i art gràfiques del Vendrell. Utilitzem les últimes tecnologies en estampació de tèxtil, marxandatge corporatiu, articles de regal, fotocòpies, enquadernació, impressió de projectes per a empreses i cartes de restaurant. I també t'oferim cartelleria en gran format, col·locació de lones i vinils i retolació de vehicles i comerços.
Via Lliure, a la plaça Vella 8 del Vendrell, telèfon 977-660365. Visita la nostra web, vialliure.com.
corazón donde reina la alegría.
Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur al compás del 3x4.
Todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM
y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat.
Producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell
y con la colaboración de Onda Capital 95.1 de la FM.
Sentir de Andalucía.
Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell.
La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
10:15. Anem cap als esports. Una repassada habitual, gairebé diària, amb en Jordi Grell.
Hola, bon dia. Avui toca parlar d'hoquei patins i ho fem amb victòria del Club d'Esports Vendrell per 1-0 contra el Simar, Igualada B, en un partit disputat aquest dissabte al pavelló Quim Tomàs i on els jugadors de Toni Port aconseguien la segona victòria consecutiva després de la victòria a la Copa de la Princesa en un partit força igualat, disputat, tens, dur, que finalment es decidia amb un gol de Jordi Ferrer de falta directa poc abans del descans, i d'aquesta manera els rojinegres, que amb aquest triomf se situen en quarta posició passant el Tordera, que va perdre contra el Sant Cugat, i atrapen un Mataró que es va deixar 2 punts a la pista del Dominicos. Per parlar de com ha anat tot plegat, doncs, com sempre, tenim el míster, el Toni Porta. Hola, bon dia. Bé, un partit que bé, doncs, evidentment es va haver de patir molt per tirar-lo endavant, un partit que, com deia, doncs, va ser dur, tens, però al final l'equip que ho va poder tirar endavant.
Sí, molt dur. El partit d'anada ja com vam anar a Igualada ja va ser un 0-2 també, patint molt, i aquí va ser el mateix. Crec que el partit, sí, és cert, va ser dur, va ser trebat. Sí que és cert que els dos equips podien haver marcat un gol més perquè va haver arribades i va haver bola aturada, però bé, al final es va ser per una jugada bola aturada, però content per l'actitud dels jugadors. Crec que l'equip va estar molt, molt sol i sobretot al darrere, que és el que estem mostrant des de la Copa Princesa, sobretot, i 3 punts que, de veritat, molt importants, perquè jugàvem contra un gran equip que els últims 9 partits només havia perdut tot.
De fet, va recordar una mica també partits, sobretot, que hem vist aquesta temporada fora de casa, no? Un equip que és molt solidari en defensa, que potser no és tan atrevit en atac, sinó que va prendre potser més precaucions al darrere, i això va fer que a l'Igualada, doncs, li costés més, no? I per tant, doncs, era clau, no? Doncs, ser efectius en el moment que tocava, i doncs va ser, doncs, en aquesta falta directa del Jordi, no?
Sí, 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 al final partits fora de casa ens estaven funcionant, l'equip estava solvent i estava molt tranquil, i ja, quan jugàvem a casa l'equip s'obria més, intentàvem anar més amunt, governar el partit, i això, la veritat, és que ens estava funcionant. Al final ens hem protegit una mica des del darrere, tenim el Xevi que està parant moltíssim. Som, crec, el segon equip menys golejat de la Lliga i hem d'anar per aquest camí. Evidentment, en atac tenim marge de millora, tot i que crec que arribem i ens costa una mica definir, però la via a seguir fins a final de temporada és aquesta.
A més, també una Igualada que durant el partit, doncs, va canviar força vegades la manera d'atacar i que plantejava diferents variants. Per tant, doncs, això diu molt de l'equip, no? Que, doncs, obliga l'equip contrari, doncs, a intentar canviar per sorprendre-us. I al final, doncs, això, una porteria 0, que és la primera casa, i per tant, doncs, també s'ha de valorar, no?
Sí, sí, més amb un equip com l'Igualada, amb moltíssima qualitat, jugadors joves que tenen un futur espectacular, jugadors amb experiència, com el Teti Vives, que els dona aquest punt de tranquil·litat i de veterania. La veritat és que és un equip que ens va plantejar diferents opcions, però els jugadors ho van llegir molt bé i l'equip, sobretot defensivament, va estar molt, molt bé. I fa un 0 amb un equip com aquest, la veritat és que té molt de valor.
Ara la competició s'atura aquest cap de setmana, per tant, tindreu una setmana més per preparar els següents partits, perquè, de fet, la setmana que ve tindreu doble partit, dissabte i diumenge, per tant, bé, doncs també anirà, segurament, doncs, bé, doncs, tenir una setmana més de marge, perquè, doncs, aquesta setmana també he tingut una càrrega també física i emocional important després de la Copa, i, per tant, això, no?, doncs, seguir entrenant i arribar bé, doncs, aquests 2 partits de la setmana que ve, no?
Sí, crec que ens feia falta un cap de setmana de peron per carregar una mica bateries. I després ens venen 2 partits un cap de setmana. Dissabte anem a Mataró, que va ser el primer equip que ens va guanyar. Una pista duríssima, on haurem de seguir aquesta línia defensiva per intentar treure alguna cosa positiu. I l'endemà ve el Dominicos, com vam anar allà, també vam guanyar 0-1. Patit moltíssim i bueno, és un equip que últimament està puntuant, per tant, un cap de setmana amb 6 punts, que la veritat és que són vitals per nosaltres.
Doncs perfecte, Toni, esperem que així sigui. Moltes gràcies i que vagi bé aquesta setmana d'entrenaments.
Perfecte, moltes gràcies.
Toni Porta, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquesta victòria per 1-0 contra el Simar, Igualada B. I ara, com diem, aquest cap de setmana no tenim lliga i, per tant, la propera cita, que serà el dissabte 8 de març a 8:15 del vespre, a la pista del Club Hoquei Mataró. I seguim parlant de futbol sala, en aquest cas, amb derrota de l'Espai Cilira Vendrellenca per 6-3 a la pista del Mediterrani B, en un partit disputat aquest dissabte a Salou, i on els vendrellencs van estar a punt d'aconseguir la primera victòria de temporada. De nou es quedaven a les portes, com ja havia passat en els últims partits, on la millora de l'equip és notòria, i en aquesta ocasió doncs, van estar a punt d'aconseguir-ho en una de les pistes més complicades de la Lliga, ja que els locals ara mateix són el tercer classificat, i l'Spicy, que va arribar a dominar per 0-2, entrada la segona part, però finalment al tram final el partit que embogia i els locals que acaben donant la volta. Per parlar de com va anar tot plat, doncs, com sempre tenim l'Albert Janer. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, de nou, que us quedeu amb la mel als llavis, eh?
Sí, sembla que cada setmana diguem el mateix, però la veritat és que ara segueix sent el mateix de sempre. 4-5 minuts que fem 4 fallos puntuals, ens despistem i ens passen factura i s'entra el partit directament.
A més, també sempre us acostuma a passar, no?, que encaixeu un gol i és com si s'acabés el món, no?, i realment doncs, no hauria de ser així, no?
Sí, al final està clar que es nota molt que un gol ens fa molt de mal. Sí que últimament ens estem posant sempre per davant als inicis dels partits, però sí, és veritat que un gol també, o perquè hi ha molta gent que ve de futbol 11 i està fent aquest canvi, llavors la mentalitat també és diferent, acostumat a que reps un gol és molt més greu al futbol 11 que al futbol sala, i llavors també s'ha de fer un canvi de mentalitat ja en aquest sentit.
També, doncs, com dèiem últimament, no?, doncs, al final, doncs, també comparant amb la primera volta, no?, doncs, és un equip que aquí a casa us havia passat per sobre, i bé, doncs aneu a la seva pista, que a més doncs, també és una pista diferent, i aneu allà, planteu cara i us quedeu a prop, no? Per tant, de nou bé, doncs, quedar-vos doncs, també doncs, amb aquestes bones sensacions, no?
Sí, està clar, o sigui, cada vegada en aquesta segona volta estem jugant contra un rival millor, la veritat, cada partit, i cada partit estem més a prop de guanyar i sabem que al final arribarà. L'únic que hem de canviar la mentalitat de les segones parts, sobretot potser el nerviosisme de poder guanyar doncs fa que ens precipitem molt més, fa que ens juguem més nerviosos i, bueno, estem intentant entrenar per tal de poder gestionar millor aquests minuts.
Ara la competició s'atura aquest cap de setmana i, per tant, tindrà una setmana més per preparar el proper partit i, per tant, bé, doncs una setmana més d'entrenaments per intentar, això que comentaves, no?, seguir doncs, corregint coses i aviam si la propera doncs, arriba a la vençuda, no?
Sí, o sigui, està clar que sabem el que hem d'entrenar. Aquesta setmana l'hem d'aprofitar, sigui com sigui, per millorar aquests fallos puntuals que tenim a les segones parts, sobretot, que fan que se'ns escapin els partits, o sigui, completament.
Doncs perfecte, Albert, esperem que així sigui. Moltes gràcies i que vagi bé aquesta setmana d'entrenaments.
Perfecte, moltes gràcies a tu.
Albert Gené, capità de l'Espai Cilira Vendrellenca, valorant aquesta derrota per 6-3 a la pista del Mediterrani B. I ja, com diem, doncs, també cap de setmana la competició s'atura per Carnaval i, per tant, la propera cita, que serà en principi el dissabte 8 de març a casa contra l'Altafulla.
Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
Tota la informació local i comarcal a 2:15 del migdia i a 8:00 del vespre.
Anem cap a les portades, les principals portades dels diaris, com fem sempre, començant pel diari de Tarragona. Avui dimecres 26 de febrer. Tarragona guanya el Tour. La millor volta ciclista del món arrencarà a la ciutat la seva segona etapa. I 5 anys després de la pandèmia, encara som vulnerables. El primer cas català es va declarar al Clínic de Barcelona. A Reus, 3 de cada 10 escoles pateixen entorns massa sorollosos per sobre el que recomana l'OMS. I al Vendrell, reparen la canalització de Santa Oliva, perd fins a 17.000 litres d'aigua per hora. En esports, el Nàstic, el recolzament dels jugadors a Dani Vidal concedeix més temps a l'entrenador. Els jugadors creuen que és el tècnic ideal per l'ascens. I fins a 20.000 euros per una botella de Chartreuse a París. Són ampolles de Tarragona que es venen fins a 1.000 euros. Es venen hasta per 1.000 euros. Altres informacions en altres portades habituals i diàries, com és el cas del diari Ara. Zelensky accepta l'acord amb Trump sobre les terres rares. Kiev espera que la sessió faci possible aplanar el camí per a un compromís de seguretat dels Estats Units. El pacte dels recursos minerals també inclouria el petroli, el gas i la logística associada. Els esports. El Barça fa el més difícil, però no remata. Els de Flick van fer la proesa de convertir un 0-2 al minut 7 en un 4-2 en un quart d'hora del final que els deixava la final de la Copa a tocar, però van acabar esgotats i l'Atlètic de Madrid va aprofitar el regal per empatar. La tornada serà el 2 d'abril al Metropolitano, un partidàs que va finalitzar per 4-4. Mazón admet que va arribar al centre de control després de l'alerta als mòbils. Pla fiscal de von der Leyen per pagar el rearmament dels estats. Operació al Prat per reubicar els sense llar que hi dormen. I el govern posa en marxa un registre de grans tenidors de pisos. I acabarem, com sempre fem, per La Vanguardia. El projecte d'una defensa nuclear comuna s'obre camí a Europa. França es podria plantejar portar a Alemanya caces amb missils atòmics com a avís dissuasiu a la Rússia de Putin. Abans de guanyar les eleccions, Merz ja va parlar de beneficiar-se de la protecció francesa i britànica. I Stramer redueix l'ajuda exterior per gastar més en defensa. Això al Regne Unit. Altres notícies en portada, el moll de pescadors s'obre al públic. El pla per obrir un liceu al mar comença a prendre forma. I Barcelona es vestirà de gala per tornar a rebre el Tour de França el 2026. També en esports, primer acte de bogeria entre el Barça i l'Atlètic a la Copa del Rei. L'equip de Hans Flick va remuntar un 0-2 inicial i va veure com l'Atlètic li empatava un 4-2 en uns últims instants en un partit ple d'alternatives en l'anada de les semifinals de la Copa del Rei disputat la nit a Montjuïc. En política, Junts deixa en l'aire el seu vot al quitament del deute de les autonòmiques que el Partit Popular rebutja. I Kif recupera de mica en mica el lleure després de 3 anys de guerra. Segons explica La Vanguardia, en un article relacionat, la vida nocturna és escassa malgrat que Kif sembla una ciutat en pau. Hi ha desenes de restaurants, cafès, terrasses i bars que han d'anar reobrint amb el temps. Illa intensifica la pressió sobre els grans propietaris de pisos i consulta per triar entre el valencià i el castellà a les escoles. L'actualitat i la informació en aquestes portades habituals que sempre destaquem i que sempre expliquem ens ajuda a acabar de conèixer una mica millor la informació del dia.
Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
Ha arribat l'hora de posar una mica de color a les zones radiofòniques del Baix Penedès i del món sencer. Ha arribat el Safareig, el podcast LGTBIQ+, que no sabies que necessitaves.
Per tu, per tons pares,
per la iaia,
pel veí de baix,
o per aquella tieta desubicada,
ai, ai,
per un amic,
o per ta germana,
o per ta cunyat, que prou falta li fa.
El Safareig, una producció de ràdio i televisió al Vendrell. Cada dijous a 8:45 del vespre i els dissabtes a les 8 del vespre a Ràdio al Vendrell. I els divendres a 10:45 de la nit a Televisió al Vendrell.
Ràdio El Vendrell presenta Ce la faccio, l'únic programa d'inspiració italiana de la radiodifusió catalana. els dijous de 9:15 a 10:45 de la nit i en reposició els dissabtes de 10:00 a 11:00 de la nit. Te aspettiamo. Ce la faccio és una producció de Ràdio El Vendrell, en Joan Maria Diu, Llorenç Avinyó, e tutti voi, si volete.
Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, un programa unicap de tot.
Les 9:46 minuts, més qüestions. Encara ens queda aquesta estoneta de primera part a la Calaixera abans d'arribar a les 10 i actualitzar les notícies amb la xarxa de comunicació local. Abans n'hem parlat, de fet aquests dies ja n'hem parlat aquí a la Calaixera. Demà dijous a 6:45 de la tarda al Centre Cívic L'Estació es presenta la darrera biografia de Jaume Carner, que ha escrit l'historiador Pau Vinyes amb el títol de Solidaritat Catalana a les Finances de la República. És un llibre que porta informació sobre un dels polítics més importants del segle XX, que va ser del Vendrell, i que no és ni prou conegut ni prou reconegut. És un llibre que publica, edita la Fundació Josep Irla, que està vinculada a Esquerra Republicana de Catalunya. A més, a través de la participació i la col·laboració de l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, perquè el seu autor, en Pau Vinyes, doncs s'ha nodrit de bona part de la documentació que hi ha a l'arxiu de la família Folch-Guimerà, a banda d'altres publicacions. Doncs justament a través de la responsable de l'arxiu, la Nati Castejón, com ja sabeu, hem pogut accedir a un àudio del propi Pau Vinyes, que en aquests moments està de viatge, però que al principi demà serà aquí. Doncs bé, en un àudio, ell mateix acaba explicant en què consisteix aquest llibre de Solidaritat Catalana a les Finances de la República i també una mica perfila com serà la presentació de demà dijous.
Bon dia, moltes gràcies per donar-me l'oportunitat de poder parlar de Jaume Carner i Romeu, del qual n'he fet la seva biografia i que presentarem el dia 27 de febrer a les 7 de la tarda al Centre Cívic L'Estació del Vendrell. Qui era Jaume Carner? Doncs Jaume Carner va ser un dels impulsors i fundadors de la Lliga Regionalista, de la qual després, junt amb un sector republicà, es desvincularien per desavinences en l'estratègia ideològica d'aquesta organització política. Va ser advocat, va ser secretari de l'Ateneu Barcelonès, va viure en primera persona l'afer del discurs d'Àngel Guimerà, la primera vegada que s'utilitzava el català en un discurs inaugural del curs de l'Ateneu Barcelonès. Després també va ser un dels impulsors de Solidaritat Catalana, un projecte polític en el qual es reivindicava que Catalunya tingués més pes polític, en el qual doncs s'hi van ajuntar des d'organitzacions com la Lliga Regionalista, sectors del republicanisme, també del carlisme catalanista, amb la voluntat de fer un crit d'alerta pel centralisme asfixiant que patia Catalunya. Va ser regidor de l'Ajuntament de Barcelona i va ser un dels impulsors i creadors del Poble Català, que va funcionar, un diari que va funcionar fins al 1916 i que va ser el diari representatiu del republicanisme català. Arran del trencament amb la Lliga, com hem esmentat abans, va crear, juntament amb Pere Colomines i amb altres destacats republicans, una organització política sota la denominació de Unió Federal Nacionalista Republicana. I va ser diputat a Corts Espanyoles durant 3 legislatures. Però en 1916 va perdre les eleccions i a partir d'aquí es desvincula de la política i es dedica als seus afers empresarials, sobretot en el ram del sucre, i la seva faceta d'advocat. Ens el trobarem durant la dècada dels anys 20 i sobretot sota la dictadura de Primo de Rivera fent d'advocat Després, ja en ple període de la Segona República, començarà una nova etapa política i aquí serà quan el president provisional de la Generalitat de Catalunya, Francesc Macià i Lluçà, el cridarà perquè lideri la comissió que ha de redactar l'Estatut d'Autonomia. Aquesta comissió reuniran al Santuari de Núria i allà redactaran l'Estatut que després es posarà a referèndum, en el qual només hi participaran els homes, perquè les dones encara no podien participar en política. No serà fins que es promulgui la llei que els permetrà participar l'1 d'octubre de 1931, i es tornarà a presentar a diputat per la circumscripció de Tarragona, sent elegit, i el desembre de 1931 serà cridat per Manuel Azaña, aleshores president del govern de la República, perquè lideri el Ministeri d'Hisenda. Una anècdota és que tot just nomenat ministre participarà en el sorteig de la Loteria de Nadal, on els dos premis grossos no sortiran premiats, cosa que farà que aquests 30 milions de l'època passin a formar part de les arques de la República. Serà l'únic ministre de tot el període republicà en el qual li seran aprovats els pressupostos generals, el del 1932 i el del 1933. També serà l'impulsor i creador de l'impost de la renda, que acabarà desenvolupant-se anys després. Malauradament, una malaltia cancerígena el farà apartar de la política el juny de 1933. Estarà batallant per superar aquesta malaltia, fet que malauradament no podrà superar, i el 27 de setembre de 1934 morirà a pocs dies dels fets d'octubre de 1934. El seu enterrament serà multitudinari, on hi participarà tot el govern de la Generalitat de Catalunya, una multitud d'amics, familiars i de ciutadans que voldran acomiadar-se d'ell, i l'Azaña i ministres que van ser companys seus durant l'etapa que ell va ocupar el Ministeri d'Hisenda. El seu llegat va ser oblidat forçosament arrel del triomf dels feixistes. La seva família va patir confiscacions de les propietats i negocis empresarials, i no serà fins la recuperació de la democràcia que la seva població nadiua, el Vendrell, li dedicarà una avinguda, que és l'avinguda Jaume Carner i Romeu. Després, altres historiadors i economistes hauran treballat la seva obra. Un d'ells és en Josep Maria Poblet, que farà una biografia el 1977, que quedarà en segon lloc del Premi Estalric. I després la Maria Teresa Costa i Campi, que farà un esbós del seu pensament econòmic. Sobretot aquest llibre m'ha estat molt útil a mi, que sóc persona home de lletres, per conèixer el tarannà econòmic de Jaume Carner. Després també m'agradaria agrair la feina i la tasca i l'ajut rebut per part de en Josep Vall, director executiu de la Fundació IRLA, per l'ajut rebut, i que d'aquí cada dia s'aprèn més, de la Nati Castejón, arxivera de l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, qui em va fer descobrir el Vendrell de finals del segle XIX i poder fer un esbós dels seus anys de joventut i d'infància, sobretot. I després a la família, sobretot l'únic net que encara viu, que és l'Alfons Carner i Sunyol, a la seva besneta, la Laia Reventós, filla d'un dels nets de Carner que va arribar a ser president del Parlament de Catalunya, Joan Reventós, i després a tots els arxivers, bibliotecaris, amics, historiadors com l'Alfred Pérez Bastardes, que també em va donar consells i em va assessorar en la recerca. En definitiva, una obra biogràfica, un treball historiogràfic, no és sols d'una persona que tira del carro, sinó que darrere hi ha un conjunt de gent que hi porten el seu granet de sorra. I a tota aquesta gent els hi vull agrair sincerament l'ajut que m'han prestat. Espero que aquesta biografia sigui un pas endavant per reconèixer la figura de Jaume Carner i Romeu. I fer esment que una persona que va viure a Barcelona, que va ser regidor de l'Ajuntament de Barcelona, que va ser un dels personatges del republicanisme català i que va ser un dels ministres en període democràtic que va engegar projectes interessants sobre la fiscalització, sobre temes econòmics, sobre l'impuls de la renta, doncs haurien de ser mereixedors i tenir un carrer a la ciutat de Barcelona, així com a Madrid també. Doncs esperant que ens puguem retrobar el dia 27 de febrer al Vendrell, doncs us agraeixo sincerament aquesta oportunitat que m'heu donat per poder fer un esbós i la semblança d'un dels personatges del republicanisme catalanista progressista més importants que ha donat Catalunya durant el primer terç del segle XX. Moltes gràcies.
Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, salsa, reggaeton, electrollatí, merengue. El millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10. Us parla Arnau Vilà. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat la quitació del deute econòmic que, aquesta tarda, s'haurà de debatre en la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera que se celebrarà a Madrid. De la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, l'ha qualificat com a un regal que pagaran tots els espanyols. Tots dos han participat al Congrés en una nova sessió de control a l'executiu.
Si se mantiene en el poder, porque crea un infierno de impuestos a los españoles para pagar los caprichos de sus socios. La última muestra, el regalo fiscal al precio que ha decidido Esquerra Republicana de Cataluña, 17.000 millones. Y su portavoz pregunta si condono o condeno, señor Sánchez. Para la mayoría de España, la condena es usted.
¿Usted de verdad ha pensado lo de la condonación de la deuda? ¿Lo ha pensado en serio, señoría? Lo digo porque son 83.000 millones de euros que van a dejar de pagar las comunidades autónomas. Yo lo que le digo, señoría, es que no le vaya a pasar como con las pensiones y la revalorización, que queda atrapado en sus propias contradicciones. Piénseselo mejor, señoría.
A la reunió d'aquesta tarda, el govern espanyol proposarà condonar un deute de 83.000 milions que les comunitats autònomes tenen amb l'Estat. Del total, 17.000 són de Catalunya. El govern i els comuns han acordat construir 1.200 pisos en 14 solars de la Generalitat. Ho ha dit el president Salvador Illa a la sessió de control al Parlament fa uns minuts.
L'habitatge és una prioritat del meu govern, per això hem desplegat diferents mesures en aquest respecte i efectivament, fruit també de converses amb el seu grup, 14 solars que són propietat de la Generalitat de Catalunya seran posats a disposició del Departament de Territori per poder-hi construir fins a 1.200 habitatges protegits. Són solars que estan a diferents municipis.
Els terrenys estan a diversos municipis, com deia el president Illa, com Terrassa, Llançà, Barcelona, Girona, Tarragona o Figueres. Des dels comuns, Jessica Albiach ha demanat al govern que eviti que 36.000 pisos protegits passin al mercat aquest any. I també en habitatge, el ple del Parlament votarà el règim per sancionar els propietaris que se saltin els topalls de preus de lloguer a les zones més tensionades. També es perseguirà qui falsegi un contracte fent-lo passar per temporal, quan hauria de ser fix. A banda, el govern crearà, a més, un registre de grans tenidors. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.
Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
Gairebé 4 minuts que passem de les 10. Va, segona part de Calaixera, segona part de programa avui dimecres, 26 de febrer, edició número 3730. Moltíssimes gràcies per fer-ho possible. Sempre és un plaer estar aquí, sempre és un plaer explicar-vos moltes coses, com sabeu, i portar a terme aquest espai. De les 9 del matí que hem començat i que sempre comencem, vaja, i fins les 12, fins al migdia, amb moltes coses. Com per exemple els dimecres, cada 15 dies marxem a l'òpera. És la secció d'Antoni Gallardo, especialista musical i que ens ajuda això en diferents aspectes i conceptes musicals. Avui crec que ens torna a parlar del carnaval. A banda, seguirem parlant de música, ho enllaçarem allò, una cosa amb l'altra, perquè avui també ens acompanyaran en directe des de l'Associació Musical Pau Casals amb una nova proposta de dimecres musicals, tot i que en aquesta ocasió torna a ser el dissabte. Serà aquest dissabte, a més hi ha commemoració el 8 de març, amb, bé, un ofertori, una proposta musical de piano i veu. L'Anton Català segurament ens ho acabarà d'explicar, que per això vindrà a fer-ho com ja és habitual. A les 11 actualitzarem les notícies, ens quedarà tercera i última part. Avui toca Connecta 14, aquest espai sobre actualitat comarcal amb la Sílvia Martínez, i després hi ha una bona estona per la participació i per les trucades. Doncs vinga, sense més, Seguim i continuem. Segona part, som-hi.
La Calaixera, un programa unitat de tot. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.
Wagner, sempre present a l'inici i al començament d'aquesta secció musical. Cada 15 dies marxem cap a l'òpera, un matí a l'òpera, amb en Toni Gallardo, que ja ens acompanya. Toni, molt bon dia.
Bon dia, Pere. Escolta, jo escolta Wagner quan aquí estàs tractant amb un hooligan wagnerià. No amb un wagnerià, sinó amb un hooligan wagnerià.
Imagina't.
És el que té més.
Clar, sí, sí, per això em feia referència.
Un dia explicarem d'on ve l'expressió hooligan wagnerià, però es passa que avui no toca, que seria molt llarg, eh?
Val, val, val. Ja ens
però
explicaràs.
Aquesta farem una secció que no és exactament de clàssica, però sí d'històries musicals certament curioses, molt curioses. Escolta'm, per posar-nos en situació, estem en setmana de Carnaval, no?
Sí, ple Carnaval.
S'arranca
sí.
Ja a partir de demà, demà passat, no? Posem la pista 1, que tothom se situarà immediatament. Endavant. Calen les explicacions?
Oh, jo crec que no. Com ens escolti
Carnaval,
algun vilanoví ara mateix, per excel·lència, li agafarà... Una alegria, vaja, una alegria.
Sí, sí, sí. Inclús allò que des d'una altra banda de la vegueria, no?, se'n parli.
Correcte, sí, 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 sí.
Bé, avui en dia la coneixen com a marxa del Carnaval de Vilanova o també marxa del Turuta.
El Turuta, sí.
És el nom oficiós, que no oficial, que té. Clar, la pregunta que es fa sempre habitualment, això era realment una marxa militar en origen que s'adapta, diguem, a la cultura popular? El que passa és que aquesta pregunta ja saps que es contestarà que sí.
Clar, sí.
És obvi, no? No hi preguntaries. Certament, és una marxa militar de l'any 1226. Escolta'm una miqueta més. Com t'hi diu, fa 4 dies que s'ha certificat que és de 1926, perquè es creia que era almenys una dècada abans, de cap a l'any 1915, 1916, no? Però què? Quan s'ha recuperat la partitura original manuscrita pel seu autor i posa la data. L'autor, per cert, era el roman de San José Redondo, que es va jubilar com a comandant militar, com a comandant director de bandes militars, a més a més. Una persona important dins del món militar musical espanyol, passa que sovint poc recordat, a més a més. Aquesta marxa és curiosa. Està dedicada a les forces aèries. Poca broma. Unes forces aèries que encara eren ben independents, no? L'actual Ejército de l'Aire, més o més. Recordeu que l'avió naix el 1909 i té el seu bateig de foc, mai més sentit a la Primera Guerra Mundial, més o més. Però clar, fins a la dècada de 1930 no s'estructuren les forces aèries modernes, diguem, independents, i són els cossos aèries de les forces de terra o de mar, fins i tot, més o més. Però és cert que hi ha una estructura militar aèria a la qual està dedicada aquesta marxa del Turuta, de fet, maldita del Turuta.
És triomfant,
també hi ha hagut algun dubte, perquè Román de San José, ell era de l'arma d'intendència.
Sí.
I dius, home, no ho dedicaria a intendència.
Ah.
A més a més, ho va escriure quan s'ha designat a la banda d'intendència a l'Acadèmia d'Intendència a Àvila.
Ja.
Saps què passava? Que certament la formació de pilots i d'oficials d'aviació, encara que depenguessin de terra o de mar, es feia també a Àvila a les mateixes instal·lacions.
Ah,
compartien caserna, per entendre's.
Val.
Per tant, aquesta partitura està dedicada als companys de caserna, com si diguéssim.
Val.
I per què el nom oficiós és Marxa del Turuta? Bé, de fet, el nom original, que és el que apareix a la partitura, manuscrita pel partitor, era Passacalles para cronetes i tambores. Un passacalles és una música de desfilada, però popular, festiva.
Ja sí, ja se sent.
Es pot desfilar militarment, però té aquest component jocós que el fa també útil per a certes coses populars.
Val.
Ara, d'on ve això del Turuta? Doncs mira, té una anècdota molt curiosa del dia que això es va estrenar, que es va interpretar per primer cop, l'11 de novembre de l'any 1926. Va agradar molt aquella marxa, de fet va tenir un gran èxit, però ja s'havia vist que durant els assajos la banda aquesta d'intendència d'Àvila s'havia implicat molt, No els hi va agradar la peça, a més a més.
Sí, sí, sí.
I qualsevol artista quan una cosa la fa gust, es nota, a més a més. Total, que el director va decidir premiar-los regalant-los un pur, una mà, un cigar a cada membre de la banda, inclús un cigar, diguem, car, com si diguéssim, eh?
Sí.
Però allò és que va passar amb el Turuta. Recordeu que el Turuta era un noi, en general jove, que tocava el cornetí d'ordres.
Val.
No una corneta amb melodia, a més a més, eh?
Uh-huh.
El cornetí d'ordres és allò que es fan un seguit de tocs que donen instruccions.
Val.
El més conegut és el toc de liana, segurament, eh?
Sí.
Però per una forma similar, ha de fer certs moviments, i fa moviments allò, de bloc, doncs ta-ta-ta-ta, no sé què, ar, eh? Uh-huh. És això, a més, eh?
Val.
Solien ser això, nois molt joves, que anaven a l'exèrcit allò en busca d'un ascensor social, no? I que sovint no sabien ni música. Però bé, era aprendre's uns quants tocs, eh? Tampoc tenia més dificultat.
Val.
El cas és que, clar, el que era tirant en aquell moment, no? Román de San José va repartir els cigars entre els membres de la banda, però el Turuta no li va donar, perquè era un noi molt jove, tenia 15 anys.
Uh-huh.
I el Turuta va protestar, va dir, mi teniente, ¿y el Turuta qué? Que el Turuta també se lo ha currado, eh? Clar, això, una insubordinació, però simpàtica.
Clar.
Tot el que al final el Román de San José Redondo li va acabar donant un cigar, no te'l fumis, que encara ets jove, guarda'l. Fem un espòiler, se va fumar, eh?
Ja, sí, entens, eh? És l'exèrcit.
Però a partir d'aquesta anècdota, que sabies que va ser molt riallera, quan se parlava d'aquesta, a la mateixa banda, eh? Aquesta d'intendència d'Àvila, es començava a parlar, hauríem de fer tal cosa, hauríem de ser tal altra, clar, hauríem d'assajar la del Turuta, hauríem de fer la del Turuta, tan Turuta, que va acabar tenint com a nom oficiós Marxa del Turuta.
El Turuta.
Sí, clar, evidentment. Ja veus com pot evolucionar d'una cosa a l'altra. A la partida original no posa pas el Turuta, eh? No posa en absolut, posa això, passa calla, paracornetes i tambores. I això és la versió que hem portat, que estàvem escoltant, que no sé si encara se sent, Pere.
Sí, encara hi és, encara hi és.
És la partitura al peu de la lletra.
Val, tal qual.
I amb un fort pes de cornetes i tambors, que són, és molt característic de la música metal espanyola, aquest acompanyament de la secció de percussió, molt, molt marcada, amb molts instruments, i també cornetes, allò, de vegades sense ni pistó tampoc, eh? A pulmó, com si diguéssim,
ja,
no?
Sí, 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 sí.
I per acabar aquesta primera part de la secció, hem d'explicar per què aquesta peça esdevé tan popular i tan famosa. De fet, com a peça militar, va tenir un èxit fulminant. Es va escampar molt ràpidament. I fins i tot va arribar a suplantar marxes militars molt tradicionals a l'exèrcit espanyol, més a més. Una cosa molt curiosa, eh? Per què? Doncs mira, pels mateixos motius que això amb molta facilitat va passar al món de la música popular, del folclore popular fins i tot. Bàsicament perquè és una marxa que és molt alegre. I molt animada, a més a més.
Sí,
eh?
sí.
No decau en cap moment.
No.
Fins i tot l'estructura habitual que dèiem d'estrofes i tornades no està ben dibuixada, eh? És tot molt seguit, eh? El ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. És que no és una estrofa, és la repetició de la introducció, com si diguéssim, no?
Sí.
Però a part d'aquest fet estructural, és que aquí domina bàsicament la tonalitat major. La tonalitat major és quan tu una certa nota la fas fins a mig to per damunt del seu to natural, més
val.
A més. Això sempre dona alegria. Per què? Perquè fa que el so sigui molt brillant. I comunica això, bon rotllo, eh? Alegria, tal, tal.
Clar.
La tonalitat menor, en canvi, és més tristoia, més meditativa, és tocar fins a mig to per sota del to habitual, no? I clar, aquest so és més apagat. I no dona la mateixa alegria, evidentment.
Sí.
Això passa, tal, tal. Però és que, a més, un factor clau i decisiu, no hi ha en el món militar, sinó en el món del folclore i de la cultura popular, és que és una partitura que és fàcil d'interpretar. No té grans solitures,
eh?
Ni grans complicacions. L'execució és relativament fàcil.
D'acord.
La qual cosa permetia, en el seu moment també permet ara, que la toquin grups d'aficionats.
Val.
És a dir, grups de no professionals.
Sí, xaranga.
No vol dir
sí.
que no sàpiguen música, eh?
Ja.
Avui en dia, qui més que menys que està en una banda sap música, eh?
Uh-huh.
En altres èpoques no, havia allò la gent que tocava d'oïda, més a més, eh?
Uh-huh.
Però en tot cas, com que no té moltes complicacions, es pot fer amb poc assaig, amb poc treball, i rendeix molt bé, més
és resultona,
eh? Sí. L'àgit militar, però també l'àgit popular que ha tingut després.
Uh-huh.
I mira, com que segurament que del senyor Román de San José Redondo no parlem mai més en aquesta secció, és molt probable, hem portat un parell de fragmentacions d'altres partitures, seves també molt conegudes, de lo poc que hi ha gravat, també s'ha de dir, eh?
Uh-huh.
Hi ha poca cosa gravada, com si diguéssim, eh?
Uh-huh.
A part del Turuta, que és la marxa més coneguda, dos o tres coses més queden gravades, eh? Tot i que em va fer algunes, de bastant conegudes, més a més, eh? En el seu moment. Anem a la pista 2, que és una cosa que es diu Todos son nubes, i que amb aquest nom també us podeu imaginar que és una altra marxa dedicada a les forces aèries. Aquesta és una marxa però lleugera.
Sí, per ser militar, oida, eh?
Sí. També incorporada al món popular.
Ja.
Clar.
És de les partides més escoltades als Sant Fermín de Pamplona.
Ah, ah, ah.
No és l'himne, evidentment, eh?
Sí, sí,
no és
sí.
Pobre de mi, eh? No. Mm-hmm. Però a partir d'aquí és també, no direm que un himne oficiós, però s'escolta molt. En concret, el dia de Sant Fermín, el 7 de juliol, la processó que hi ha de Sant Fermín, és la típica processó que té un punt de partida, però diferents col·lectius que hi participen surten del seu local, surten on sigui, i fan com una anada processó fins a arribar al punt en què es troben tots i surt la processó. Doncs escolta'm, Todos Son Nubes és de les principals músiques que se sent a l'anada processó.
Val.
La cançó que escoltem és de l'any passat, del Sant Fermín del 23, tocada per la Pamplonesa, que és la banda de música d'aquest estil, diguem, civil, no? El tema més important de Pamplona.
Molt bé.
És més, una cosa curiosa, té una mica d'aire, una mica, el que seria la música militar anglesa de fa un segle. Tot just quan allà es posen a fer partitures per a les forces aèries també, no? I buscant diferenciar-les de les de sempre, de les d'infanteria, mantens de terra, de les navals, no? Fan unes tonades així molt lleugeres, amb poca percussió, de vegades sonora musical. Però ja. Clar, musical, perquè també se sentia fer d'aquella època, a més a més, eh? Doncs aquesta Todos Son Nubes, si tu no has sentit música militar anglesa, no pot ser la compartida, eh? Però una que hagi sentit alguna pel·lícula...
Sí, sí que és veritat, té un aire.
Té l'aire, sí.
Sí, sí, sí.
És curiós, eh? Que parlem d'història militar i d'història musical militar i que estiguem tranquils, eh?
Exacte, és veritat. Perquè, és veritat.
Perquè sovint quan parlades de música militar penses alguna cosa ha passat i greu, no?
Sí, sí, sí.
No, parlem amb jocositat d'un tema que té un pas de la història més o menys militar a la història més popular possible.
Ah, i carnaval, si fos poca cosa, no. Veus?
Ja veus. És cert que avui en dia en el món militar es toca menys que abans, eh?
Ja, també, també.
Potser per aquesta popularització, atenció, popularització que no hem dit, el carnaval de Vilanova. Però a les festes de moros i cristians per la zona d'Alacant, moltíssim, eh?
Sí.
Ara estem dient que peces del mateix autor, no el Toruta, es toquen a Pamplona, als Sant Ferments.
Ah.
Però en general, escolta'm, pel sud d'Espanya, el passacalle típic de la festa major,
sí.
És que sovint es toca això, més a més, encara avui en dia.
Està molt escampat.
A alguna cerimònia militar encara, però poc la veritat, eh? Escolta, porta'm una altra peça, la Santa Cena, que ja t'he dit que és religiós i que és molt diferent, aquesta, davant la pista 3. Ja es nota, no?
Home, i tant!
Això és tot l'etat menor, que fa moment que hem parlat.
Val, eh? Sí.
Però, clar, una persona de divendres sant.
Clar, ja és això, la solemnitat.
Sí, sí. Doncs també és de Román de San José Redondo, més a més, eh?
Oh.
Encara es toca avui en dia algunes persones de Setmana Santa del sud d'Espanya. Aquesta és de fa un parell d'anys, eh? Gairebé tres, la gent encara amb mascareta, com si diguéssim. I potser sentiu gent de fons, és que és una gravació feta en directe al carrer.
Val, és des del carrer, eh, directament.
Clar, és que hi ha tan poca cosa que per nostre musicalment aquesta secció hem patit una mica, hem tirat del que hi ha disponible.
Sí, 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 sí. No, se sent bé, se sent bé.
Bé, la música militar també s'emparenta amb aquestes cerimònies perquè Espanya en general, sobretot al sud, és molt habitual encara avui dia que hi participin, que hi disfruten també unitats militars.
Ah.
I es creen marxes processionals.
Sí, sí, sí.
Per desfilar pas lent, evidentment, no pas normal, no dic jo pas ràpid de la legió. És una peça molt característica de la Setmana Santa. La podem imaginar aquí, potser la podem imaginar inclús a Sicília, si molt m'apures, eh? També la podem imaginar, eh?
Sí.
Però bé, són arrels musicals, mig camí de la milícia i de la cosa popular. Sí. I molt escampades, eh? Sí, 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 sí. Potser a Catalunya no tant, eh? En alguns aspectes, eh?
No,
però
sí.
Però sí, també en certa forma,
sí,
eh? Via
sí,
carnaval.
Sí.
I escolta'm, i per tenir aquesta part de donar a conèixer una mica qui era aquest Román de San José Redondo, una curiositat brutal. Ens hem de situar la pel·lícula Doctor Zhivago.
Sí.
Ho expliquem abans de sentir-ho, perquè ho hem de sentir molt, més a més. Pel·lícula de 1965, del director David Lean. Va guanyar Oscars a punta pala.
Sí.
És una història basada en aquella novel·la de Boris Pasternak. Recordeu el tema musical? La-ra-ra-ra, el tema de l'ara?
Sí.
També va estar oscaritzant.
Sí, 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 sí.
La partitura era de Maurice Jarre, pare del Jean-Michel Jarre, eh? No confonguem, eh? Escolta'm, hi ha una escena en què uns manifestants, això passa a la Revolució Soviètica, com si diguéssim, uns manifestants van pel carrer, manifestants, efectivament, i respiren a l'altra punta del carrer un esquadró de cossacs, dalt del cavall, amb el sabre preparat per a repartir, en fi, no es topa sinó sang directament, més a més, eh? Però com que és una marxa pacífica, així de l'escena, davant porten una banda de música. Escoltem-la, a veure si sona alguna cosa. Pista 4.
I va costant, eh? La banda es va costant.
Sí, clar. Ara. Sona o no sona?
I tant!
Autorita. Com carai, no li sap.
Sí, sí.
Va escriure això, va ser casualitat. Us he inspirat alguna cosa?
No sé.
La veu és el cap dels cossacs que diu desenvaini, sí.
Clar.
És cert que aquesta pel·lícula es va rodar a les afores de Madrid.
Ah.
I com a extres va comptar amb molts soldats espanyols. El règim va posar els seus servei molts extres.
Val.
Ves a saber. Si sí, aquesta banda de música era una banda de música militar, escoltava per l'ocasió,
Val.
I que van acabar tocant una variadíssima molt dissonant d'això. Això per exagerar el que anava aquí a continuació.
Sí, sí, sí. Podria ser, de la seva lògica.
Però, oi que s'ha sentit?
I tant, i tant, i tant. I tant, que ja,
és que és això.
Purament.
Una tàtica curiositat, que és part d'aquesta història sorprenent que crec que estem explicant avui, al voltant de la marxa del Turuta. Ja veus tu. Fins i tot, la marxa del Turuta ha estat motiu d'un Òscar.
Ah,
poca broma.
Ostres. Sí, sí, sí.
Sí, sí. Bueno, és el conjunt de, de la banda sonora.
Exacte, formava part de tot això, però qui ho diria?
I el tema de l'ara és el tema dominant, eh? Això està claríssim, eh?
Sí.
És la gran música d'aquesta pel·lícula. Allò que diem... Tararara, tararara,
sí, sí, sí.
Però d'aquest corpus, també hi forma part, la marxa del Turuta, no, adaptada a aquesta forma tan peculiar.
Pocs vilanovins ho deuen saber, això, estic convençut.
Bueno, els vilanovins ho saben tot, eh? Per tant, també,
veritat,
ser, eh?
També és veritat que els vilanovins ho saben tot, és veritat, és veritat.
Sí. No. Però escolta, ens queda per explicar com carai la marxa del Turuta, aquesta marxa militar del 100%,
sí,
arriba al Carnaval de Vilanova. A veure, també podem explicar com arriba als passacalles de Sevilla, a veure si m'entens, eh? Però per explicar com arriba ho farem amb dues parts. Primer expliquem com recuperar el Carnaval a Vilanova després de la Guerra Civil, i després exactament les hipòtesis que hi ha al voltant de com hi arriba aquesta partitura.
Val.
Comencem a escoltar la pista 5, perquè és la marxa del Turuta, amb una versió lenta, que és com toquen el passacalles de dos germanes a Sevilla. Molta percussió. Estil militar. Al principi,
sí.
Però això ajudava que la gent agafés el pas. Entonces, redoble de timbal, a vostè. Ara. Aquí no estic molt.
Oh, i
tant, sí. Té un tempo una mica més sovint, eh?
Sí, sí, sí.
Que permet desfilar a mig pas, com si diguis. La pas és molt curta. Bé, situem-nos a l'any 1955. Ens diem que era 1926, no?
Val, sí.
1956. Vilanova vol recuperar el Carnaval. Carnaval prohibit des del fi de la Guerra Civil. Perquè estava prohibit, però el franquisme, a veure, va fer el que va fer. A les dretes mai els havia agradat allò al Carnaval. Les seves festes, diguem, amb màscares venecianes, sí, eh? Però aquella part de crítica social que havia impressionat el Carnaval, a la gent conservadora mai li havia agradat. I ho tornaven perquè eren tres dies, eh? Però Franco proveix perquè el Carnaval havia viscut una època de gran esplendor de la República. Per què? Perquè s'havia acabat la censura.
Ah, clar.
I al acabar-se la censura, el Carnaval se celebrava en llibertat i hi havia aquesta crítica social que deien intrínseca al Carnaval d'una forma allò de setar fins i tot. Eh?
Sí, sí, sí.
Tot el que Franco proveix. Però com moltes altres coses, passen els anys, allò segueix sent una dictadura i una mica s'estoven amb algunes coses, més a més. Eh? Es podien fer pastorets, es podien fer sardanes... L'enteneu, no?
Sí, 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 sí.
Aleshores, el Foment Vilanoví, una gran entitat vilanovina, clau, una història del Carnaval, decideix recuperar la festa de les comparses, eh? No estem parlant mai d'un carnaval estil brasiler.
No. El carnaval com el viuen a Vilanova, sí, que és diferent.
Sí, sí, sí. I a veure, i diguem que les autoritats franquistes de l'època s'ho van agafar amb recança, on es van equivocar l'estratègia. Més o menys amb segona, que ho facin, s'estabilaran, serà un fracàs, perquè no hi ha ningú, i el tema quedarà aquí mort, no?
Clar.
Bueno, es van equivocar.
Bueno, jo crec que sí.
I molta gent s'hi va apuntar. Any 1956. Apareixen noves entitats que també es volen sumar a la festa dels comparses. La més decisiva potser és la Confraria de Pescadors de Sant Pere, una entitat de molt pes, també econòmica, Vilanova, Port de Mar, manteneu-lo,
sí.
Però també molt carnavalera, més a més, I si amb el Foment Vilanovi no havia nassos d'oposar-s'hi, amb la Confraria encara menys. Clar, aquell mateix any és nascut encara més del carnaval, i l'Ajuntament decideix que a partir de l'any següent, és a dir, el 57, no ho poden evitar, el que han de fer és controlar-ho, és a dir, posar-se al capdavant i controlar-ho des de dintre, més a més. I així es reoficialitza el carnaval. Això sí, amb un subterfugi. En dient fiestas d'invierno. Bueno, això era molt, molt, molt freqüent,
Sí.
Es feien carnavals de facto, que vam canviar el nom, es podia mirar cap a un altre costat.
Exacte,
no?
Sí.
Bé, més o menys. No t'hi pots oposar, controla-ho des de dintre i fes veure que no passa res, més a més. Bé, en aquesta època, 56, 57, potser 66, 61, en aquesta franja de 5-6 anys és quan la marxa del Trotat arriba a Vilanova. També a través d'un seguit de coses curioses, per ambientar musicalment aquesta part, tornem a sentir la marxa del Trotat, la marxa que hem portat, la pista 6, és com la toquen al Cala del Riu, a la franja de Sevilla. Endavant, pista 6. També és molt bonica.
Sí.
Però no som merament civil, petitíssimes variacions.
Sí, no és exactament...
S'ha intentat les versions, cadascú se l'altre com vol. És tan fàcil la marxa que te la pots adaptar als teus músics, les teves necessitats, les teves capacitats, amb molta tranquil·litat.
Clar.
Aquesta altra del Riu també té un compàs lent, però sona molt les cornetes, també, també la percussió. Per això, algo més militar. No sé el que dèiem, les comparses era tradició que desfilessin amb cadascuna, amb una banda pròpia, poder ser més a més, no? I feia falta molta música, i alguna música, mira que feia pocs anys relativament, no feia ni 20 anys, mig s'havia oblidat per entendre'ns, I buscaven les partitures, més a més, A partir d'aquí hi ha tres hipòtesis possibles, jo no em puc decantar per cap, penso que no són contradictòries entre elles, però tampoc et sabria dir, més a més, La primera versió és que el mateix 55 el Foment Vilanoví encarrega a una orquestra, que havia una orquestra de festa major, la principal del Penedès, ja desapareguda.
Sí.
Aquella orquestra de les davants com la principal de la Bisbal, com si diguéssim, o la mateixa Meravella. Al migdia fent sardanes, al vespre fent el concert, i li fent la balla de festa major, la Meravella. Se li va encarregar aquesta orquestra que no tant que elabores coses, com que, bueno, que fes una mica de direcció artística, de buscar partitures. No queda clar que el 55 mateix això arribés, Hi ha una cara que és veritat, Què passa el 56 quan se li porten els pescadors? Què vols? Han fet el servei de la Marina. És que abans era obligatori.
Sí.
Els mariners havien d'anar a fer el servei de la Marina, que era una feinada, perquè era el doble de temps, però tocava, Tu no podies tenir el carnet de marina, com si diguéssim, si no feies la vida de la Marina.
Val.
I aquests pescadors van dir que ells quan feien el servei militar a San Fernando, a Cádiz, havien sentit una cosa que els va agradar molt, i que potser no podia funcionar. I sí, es va buscar això i es va acabar localitzant. Primera i segona no són incompatibles, Podria ser la principal del Penedès estigués buscant material i que amb aquestes indicacions dels pescadors acabés localitzant la partitura. Efectivament, se van acabar trobant allà, a Sant Fernando van enviar la carta i van contestar enviant una còpia de la partitura, tan fàcil com això.
Sí.
Però una tercera versió que també balla entre aquestes dues, que implica altre cop a l'exèrcit, implica fins i tot a Sitges, més a més, És que cap a... Clar, l'any d'aquest carnaval feia que cada any sortissin més comparses i cada zona volia portar la seva banda.
Sí.
I clar, a Vilanova hi ha prou músics, I van acabar, mira com tindria que estar la cosa depurada, recutant bandes de Sitges.
Ostres!
Que els fan mal de panxa. Però clar, no fem prou, més a més. I fins i tot, la hipòtesi aquesta tercera es basa en el fet de que en aquella època es podien llogar bandes militars per al carnaval, per a les festes d'invierno.
Val.
No em podies tocar per a les festes populars, més a més, Que venia inclús de l'uniforme. No és que fossin una banda formada per uns militars que les dones lliures fessin. No. Amb el seu uniforme, la seva bandera,
sí.
Iraven tocant. I aquesta hipòtesi suggereix que cap al 60-61, una d'aquestes bandes contractades, militars, com dèiem, va interpretar la marxa d'Ultruta.
Ah, clar.
I va agradar moltíssim.
Val.
I des d'aleshores ha estat impossible no seguir escoltant-la al carnaval de Vilanova. Com a moltes altres coses, recordem Sant Fermins, Moros i Cristians per la zona d'Alacant,
sí.
Passacalls del sud d'Espanya, etc.
No, clar.
I per acabar la secció Pere, perquè ja m'ha explicat una mica el que hem d'explicar, com sona avui en dia aquesta marxa? Endavant la pista 7. sembla una mica diferent, que sí?
Sí, plenament festiva, no? Ja és sí, com sí, sí. Més...
Això està més arranjat per a que ho faci una orquestrina de festa major.
Ahà.
Però una orquestrina, no, s'ha electrificat, amplificat, eh?
Ja.
De la zona pel carrer caminant.
Sí.
Que té una varietat d'instruments, allò, bueno, s'ha sent una tuba marcant el ritme en comptes d'unes caixes... Uh-huh. És això, més aquest model d'orquestrina de festa major.
Val.
Escolta, si et sembla bé, ja venen a escoltar la història, podem acabar la secció i acomiadar-la escoltant això que estan escrivint per aquesta setmana que comença ja.
I tant que sí. Bon carnaval, Toni.
Igualment.
Fins aquí 15 dies. Adéu-siau.
Bon dia.
Fins a les 12, amb Pere Sallent.
Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Som Via Lliure, la referència en impressió i art gràfiques del Vendrell. Utilitzem les últimes tecnologies en estampació de tèxtil, marxandatge corporatiu, articles de regal, fotocòpies, enquadernació, impressió de projectes per a empreses i cartes de restaurant. I també t'oferim cartelleria en gran format, col·locació de lones i vinils i retolació de vehicles i comerços.
Via Lliure, a la plaça Vella 8 del Vendrell, telèfon 977-660365. Visita la nostra web, vialliure.com.
Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
Dos quarts i tres minuts d'onze, més coses, seguim endavant, en directe, en tota aquesta calaixera d'avui dimecres, i de fet enllacem un tema amb l'altre. Hem parlat de la música de carnaval, de fet és la secció habitual cada 15 dies amb Antoni Gallardo, que en aquesta ocasió, com pogut escoltar, ens parlava d'aquest turuta que tant se sentirà aquests propers dies, sobretot allà a Vilanova i la Geltrú. Doncs bé, seguim parlant de música i seguim també amb una altra ja secció habitual, jo crec que sí, les propostes musicals que arriben des de l'associació musical Pau Casal, i ens torna a acompanyar qui ens ho va explicar en moltes ocasions, que és l'Anton Català. Com estàs?
Hola, bon dia.
Tot bé?
Molt bé, magnífic.
Gràcies per acompanyar-nos. I si vens, és que això, hi ha nova proposta musical a través de l'associació, eh?
Sí, aquest dissabte.
Molt bé. Continuem amb això dels dimecres musicals.
Sí, que no són dimecres.
És el que anava a dir. El títol és aquest, dimecres musicals, però...
Nosaltres en diem el cicle dimecres musicals perquè, sí, de fet, tradicionalment, i sempre que podem, ho fem en un dimecres.
Clar.
Però la disponibilitat
dels músics
i tal... Doncs no sempre és possible, no?
Bé.
Però aquesta vegada és un dissabte.
Molt
però,
bé.
Bueno,
Cap problema.
I tant, cap problema.
I ara. Aquest dissabte 1 de març, a partir de les 7 de la tarda, l'Auditori del Tívoli.
Sí.
una proposta musical en nom femení,
esclar,
i sí, molt adreçat al 8 de març, ja, eh?
Ah, esclar, el 8 de març, el Dia Internacional de les Dones, i aquesta vegada fem un concert absolutament femení, eh? Amb aquesta dedicació, en col·laboració amb l'Associació Joan Manent.
Molt bé.
L'Associació Joan Manent, que és una que es dedica a la recuperació i difusió del patrimoni musical català, i de totes les èpoques, actual i passat, no? I amb aquesta associació nosaltres hi tenim un conveni.
Molt bé.
D'aquesta manera tenim, ens proporcionen, doncs, la possibilitat de tenir músics i artistes de molta qualitat.
Fantàstic.
I sempre amb un repertori absolutament català, I aquesta vegada el repertori és absolutament femení.
Només
de les persones, una soprano i una pianista, que, que són qui actuaran, sinó que també els autors, autores, en aquest cas, de totes les obres, són dones. Val. Dones de diferents èpoques.
Fantàstic.
Molt actuals i passat, i del segle XIX, inclús.
Sí, va, que ara explicarem una mica el repertori.
Sí.
És ben variat, eh que sí?
Sí.
És ben variat.
Tres de les autores estaran presents a la... vindran al concert de dissabte.
Ostres, mira, encara més al·licient.
Estem molt contents perquè podran, anem a dir...
escoltar in situ, presenciar
les seves obres,
És un recital de veu i piano.
Sí.
Amb Belén García com a soprano i l'Esther Vilà al piano.
Sí. La Belén García és una noia molt jove, és a la cantina i de fet és una gran promesa del cant,
Molt bé.
L'any passat ja va estar al Palau de la Música en ocasió del centenari de la soprano Victòria dels Àngels.
Sí.
I de fet és una persona resideix a Àustria, però es mou molt ja en per tots els àmbits de
Bé, doncs un gran nom.
Sí.
Amb una projecció d'allà prou destacada, eh?
Sí, ens sentirem a parlar d'aquesta noia perquè, de fet, és molt bona per l'edat que té i, en fi, ja destaca molt.
Sí.
El concert té com a nom, li ha posat com a nom Salutació Angelical. Salutació Angelical és el nom de la primera cançó que sortirà demà. L'autora d'aquesta cançó és l'Esmeralda Cervantes. Esmeralda Cervantes és el nom artístic d'una noia que es deia Clotilde Cerdà. La Clotilde Cerdà, filla de l'Ildefons Cerdà.
Ostres, sí, tant.
Sí.
Oh, mira.
La Clotilde Cerdà era filla del famós urbanista que va projectar...
Sí. La Barcelona que coneixem avui en dia. Exacte.
I bé, aquesta noia va fer una carrera artística molt important en la seva època. Aquesta noia va néixer el 1862.
Val.
I era... tocava l'arpa. Era arpista. I tocant l'arpa va conèixer molta gent i va ser molt famosa. Es va relacionar fins i tot amb Víctor Hugo, l'escriptor, amb Richard Wagner, amb la reina Isabel II també, de forma que va fer una carrera artística molt important.
Val.
I va fer algunes composicions, no moltes, perquè el seu era l'arpa, no?
Sí.
I d'aquestes composicions només se'n coneix... se'n va fer vàries, però actualment només en tenim una, que és la que es cantarà
que és aquesta salutació angelical.
Aquesta salutació angelical. És, doncs bé, aquest personatge, la Clotilde Cerdà, que va tenir una vida familiar una mica complicada, però doncs bé, finalment, des del punt de vista de professional, va tenir molt d'èxit en la seva època. En plena renaixença.
Clar, sí, la gran renaixença catalana. És que, de fet, mira, si parlem de renaixença, també parlem d'Àngel Guimerà, que és el lletrista d'una altra de les cançons que podrem escoltar en el repertori, que és La mort de la verge.
Sí.
La composició és de Carme Carr, però la lletra és d'Àngel Guimerà.
Moltes d'aquestes cançons eren posant-hi música a poemes dels autors de l'època,
catalans,
Peles Mestres, Àngel Guimerà, Miquel Martí Pol, Salvador Espriu, Ventura Gassol, fi, diferents èpoques, però sempre són a partir de versos de poetes
que
estan musicats.
Val, no? Val. Però la característica principal és això, que la composició és femenina, eh?
Sí, sí, sí.
És que, tot i que el poema o el text inicial o la lletra sigui de alguns, la majoria d'ells d'autors masculins, la música és composada íntegrament
per dones. Aquesta noia, la Clotilde de Cerdà, uh-huh, a més de ser una gran professional de la música, també es va reivindicar amb fermesa els drets jurídics i socials de les dones.
Val, molt bé.
En aquella època era una situació molt difícil per a les dones.
No, i tant, no? I tant, no cal ni dir-ho.
I va tenir relació amb l'Àngel Guimerà, també, ella. Uh-huh. Quan van fundar l'Acadèmia d'Arts i Oficis de la Dona, uh-huh, el 1885, l'Àngel Guimerà també hi va col·laborar amb aquesta, amb tot això. I van fer unes revistes per a les dones, i van fer tota una sèrie d'actes, d'activitats, per reivindicar el treball de la dona, i també era antiesclavista. Vull dir que aquesta noia es va moure molt, sí, en el sentit també de reivindicació feminista.
Ostres, que bé.
Vull dir que ens lliga molt.
Molt bé, d'aquí el títol d'aquest recital, eh?
Sí, sí,
una
sí.
Una de les
sí,
seves
sí,
cançons més conegudes, i cobrirà, tornem-ho a dir, aquest concert. Salutació angelical.
Sí, sí, sí.
A partir d'aquí tot un repertori, com dèiem, molt ampli, perquè és un repertori ampli, eh? Es tocaran, s'interpretaran, vaja, moltes cançons.
Sí, sí, sí.
D'índole diferent, en diferents generacions, moltes d'elles també en aquesta renaixença que ara comentàvem, però per sobre, autores com Mercè Torrents, Marian Márquez, Júlia Marimón, i entre altres l'Anna Campmany, la Mercedes Rubio, l'Eulàlia Avellà, la Mariona Vila, és un repertori molt engrescador.
Sí, 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 jo crec que ens ho passarem bé. De fet, la varietat d'autors i d'èpoques també farà interessant el recital aquest.
Clar, per això que és una molt bona proposta, una altra molt bona proposta de nou de l'Associació Musical en aquest cicle Dimecres Musicals, que és aquest dissabte, recordem-ho, que és dia 1 de març, a partir de les 7 de la tarda a l'Auditori del Tívoli. Com sempre, socis de l'associació gratuït.
Sí, sí, sí.
Que és un dels bons avantatges per animar que la gent es faci soci de l'associació musical, i també l'associació Joan Manent, aquests socis que siguin també d'aquesta associació.
Nosaltres esperem també que tindrem força públic, com vam tenir, per exemple, l'última vegada vam fer el concert de gospel, vam omplir l'auditori i la gent va estar molt contenta, i esperem, aquesta vegada és molt diferent el tipus de música, però doncs esperem que vindrà molta gent i ho disfrutarà. Nosaltres en tenim moltes ganes de que sigui un èxit, també.
Sí, que no s'ho deixin perdre, tot i que és cap de setmana de Carnaval,
sí,
que abans n'hem parlat àmpliament, però una cosa no desmereix l'altra, crec jo, No? Hi ha públic per tot.
Exacte, hi ha públic per tot. Sí,
doncs. Molt bé. Doncs un recital que recomanem, sens dubte, i per això en parlem, en aquesta secció fixa.
Aquest concert el tenim en col·laboració, ja he dit, amb l'associació Joan Manent, i també que aquesta vegada gaudim del patrocini de la Regidoria de Feminisme de l'Ajuntament del Vendrell, de forma que doncs tot ajuda.
Clar, podríem dir que és un dels actes inclosos en aquesta commemoració del 8 de març, que arribarà tot just la setmana entrant, que serà el 8 de març, que tornarà a ser dissabte, en aquest cas. I aquest podria ser un dels actes culturals i reivindicatius en aquesta programació que prepara la regidoria, el propi ajuntament, amb la col·laboració, és òbvia, en aquest cas, de l'associació musical Pau Casals.
Molt bé.
Això seguirà després, la programació continua, és a dir que ens...
La programació continua, sí, ens queden dos dimecres musicals encara.
Molt bé.
I que ja en parlarem.
Sí.
El proper serà dimecres.
Molt bé.
Serà
aleshores dimecres. Ja sí, que serà dimecres.
Serà dimecres. I l'altre no n'estem segurs, perquè encara estem negociant amb els intèrprets. Si podrà ser un dimecres, però doncs, esperem que sí.
Molt bé. Perquè l'audiència ho tingui present, tot i que segurament molts ja ho saben, és un dimecres musical al mes.
Un al mes,
perquè així la gent ho tingui
previst. És el que venim fent durant ja fa els últims anys.
Correcte.
Durant el primer semestre fem un concert cada mes. Sí,
vam parlar del mes de gener, aquest és el del mes de febrer, i el mes de març, que també ja en parlarem. Perfecte. Molt bé, Anton, doncs moltíssimes gràcies per venir a explicar-ho, sobretot de veritat, i per aquestes propostes de primer ordre a nivell musical i proper, que és la part important.
Sí.
No? Aquesta reivindicació de que també a comarques es fan bones coses, bons concerts i bones propostes culturals, i a vegades no cal fer gaires quilòmetres per gaudir de tot això.
Molt bé.
Que al mateix temps no és fàcil, que és un esforç
econòmic,
organitzatiu, per la part implicada, que en aquest cas sou vosaltres. Gràcies, Anton. Fins ben aviat.
Vinga, molt
fins
bé.
Fins la propera.
Apa, gràcies.
Que vagi
adéu.
Molt bé.
Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Tota la informació local i comarcal a 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
Anda y dime corazón, ¿dónde reina la alegría?
Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur al compás del 3x4.
Todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM.
Y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat.
Producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
Y con la colaboración de Onda Capital 95.1 de la FM.
Sentir de Andalucía.
Ha arribat l'hora de posar una mica de color a les zones radiofòniques del Baix Penedès i del món sencer. Ha arribat el Safareig, el podcast LGTBIQ+, que no sabies que necessitaves.
Per tu, per tons pares,
per la iaia,
pel veí de baix,
o per aquella tieta desubicada,
ai, ai,
per un amic,
o per ta germana,
o per ta cunyat, que prou falta li fa.
El Safareig, una producció de Ràdio i Televisió El Vendrell. Cada dijous a 8:45 del vespre i els dissabtes a les 8 del vespre a Ràdio El Vendrell. I els divendres a 10:45 de la nit a Televisió El Vendrell.
Passeu, passeu, que l'obra no el Safareig.
Ràdio El Vendrell presenta Ce la faccio, l'únic programa d'inspiració italiana de la radiodifusió catalana. Els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i en reposició els dissabtes de les 10 a les 11 de la nit. Te aspettiamo. Ce la faccio és una producció de Ràdio El Vendrell, en Joan Maria Diu, Llorenç Avinyó i Tutti Boi. Si volete.
Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, un programa unicap de tot.
Quin dia més complet i quin programa més complet, saltant de qüestions diverses i d'una cosa a l'altra. I ja això ho hem explicat al començament. També ens toca secció digital amb la Maria Fernández, que la tenim ben a punt. Maria.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Sí?
Sí, sí.
Jo et deia abans, dic, jo t'imaginava dins del que això que ens parles ara, m'has dit que no massa, eh?
No massa, però al meu entorn li agrada molt i és trending topic i s'ha de parlar d'això. Toca.
d'Eurovisió... De la Melody, del festival...
De San Remo.
Fest, de San Remo també, correcte. Doncs, de debò, com que ja sé que t'agrada aquest món una mica kitsch,
sí.
Almenys digitalment parlant, em refereixo.
Sí, sí,
sí. No se't feia Eurovisiva, no sé per què. Jo t'imaginava Eurovisió, veient el dia, apostant per algun candidat o no.
Jo sóc més dels afreig que es fa a partir d'això, haig de parlar.
Sí, però clar que tot entra, eh?
Sí, 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 tot entra. Oh, bueno, tot fa.
Això.
Tot fa Eurovisió. Te va com una mica tot de la mà, pel meu mirada,
Jo aquest factor a mi no em desagrada. És a dir,
L'excusa sí. per quedar el dissabte a la nit que fan l'Eurovisió i posar-te allà a criticar, a fer sí, un soparet sí. amb els amics i anar xerrant i comentant la jugada, mirant aquest, mirant l'altre, està bé.
Sí, sí, està bé. No, és bon plan, és bon plan. El que passa que hi ha moltes coses darrere, hi ha un munt de festivals, cada país té com el seu ritual, no?
Sí.
I, bueno, jo m'he de posar, perquè...
Sí, no és extens.
És extens.
I a més, els comentaristes que saben anticipadament ja què guanyarà. És a dir,
sí.
fa les seves triquinyoles, ja saben que aquest país no donarà tants punts, saps allò
Exacte.
Que fan, que
sí,
ja saben qui guanyarà. Jo trobo extraordinari.
Sí, no, al final, bueno, hi ha una partida de geopolítica que sempre juga.
I queda molt bé aquesta paraula, eh?
Sí.
Geopolítica.
I a més també està de moda, ara.
Sí.
Però bueno, deixem-ho bueno, part, que ja vam parlar l'última vegada.
Ens quedem amb aquesta vessant més...
I ens quedem amb la part...
Més divertida,
sí.
no?
Sí. Hi ha un munt d'apostes i un munt de comentaris de xarxes, no? Que el que parlem sempre que cada vegada són més importants i cada vegada tenen molt més a dir amb tot el tema de concursos i de coses que es fan per televisió,
Val.
Però també el que és la manera de trobar el feedback amb el públic,
sí,
no?
Sí.
I que mirant estadístiques i mirant veure el que, doncs també t'ubiques una mica de qui guanyarà.
No, està clar. A més, les xarxes ajuden molt, això, clar, tot apuntat. Però clar, abans d'Eurovisió hi ha el
Benidorm Fest. El Benidorm Fest, sí.
Que és on es tria el candidat o candidata a representar l'estat espanyol.
Exacte, sí. Que, bueno, per mi és com... Bueno, per mi i per molta gent, no? És com una còpia, no?, d'un dels del festival per excel·lència de música que és a Itàlia, el Festival de San Remo, que l'any que ve fa 75 anys.
Oh.
I que per ells és com... No sé com dir-te. És com el seu Eurovisió, saps? És algú molt, molt estimat seu. I que, amb això que dèiem, que cada any hi ha una mica més d'aquesta participació del públic i de la gent, és el primer any que té més pes el tema del públic, perquè abans només ho triaven a casa de San Remo, a Itàlia,
sí.
la part de la jet set dels periodistes musicals en aquell moment.
Sí, que era com molt seriós, molt acadèmic,
sí.
no?
Bueno, és que és superacadèmic. De fet, ja. És una gala que dura 5 hores, i els encanta que duri 5 hores, saps?
Sí. Allò a la italiana, no?
Sí, no m'imagino aquí, jo què sé, una gala, no sé, els Gaudí, que ja
llarga.
Són llargs, no? Sí. Però una gala en què la gent està dreta, mirant tot l'espectacle. Bueno, de fet, aquest any hi ha aparegut estar el papa, saps?
En sèrio?
Sí, ha fet un...
Ostres.
Ha fet un mini tall i ha
sortit. Sí que és important, doncs, aquest festival allà, eh?
Sí,
és un punt
sí.
de referència.
És referència.
Clar, però la cosa no està en el propi festival, sinó el que passa després i el que ha passat a les xarxes i tot plegat, em sembla, no?
Sí.
El
safareig. El safareig. Bueno, és que al final va molt de la mà. A San Remo, de fet, ara, aquesta setmana han publicat quin seria el seu representant, que es diu Oli, crec, amb dues L's, però diu que s'està pensant a veure si va o no hi va.
Oh!
Que perquè no s'esperava guanyar.
Ah.
Déu. Però bueno, jo penso que s'està fent així el remolón.
Val.
Perquè al final...
Es deixa estimar,
sí,
no?
Sí, sí. Jo crec que sí. I aquí a Espanya, bueno, a Benidorm es va fer també
el
festival que en principi doncs, porta el representant de l'estat espanyol.
Clar. Que ja es coneix.
Que ja es coneix i ja la coneixíem de fa molts anys.
Sí. Que s'ha fet gran.
Que s'ha fet gran. Però jo havia cantat a Los Gorilas.
Hombre.
Sí.
Como los gorilas.
Exacte. Aquesta és. La Melody, que ja s'ha fet gran. De fet, Crençala, que té una filla. I,
vull dir... Té filla i tot?
Sí, a mi en aquell moment em fa sentir també gran, saps?
Ostres.
Sí.
Clar, quina edat té, ho sabem?
No, la veritat és que no deu tenir uns 30 o així, suposo.
Sí.
És jove,
però no és joveneta, no sé com dir-ho.
No.
Que ha tirat per tenir canalla, em refereixo.
Sí, o sigui, veus els vídeos de YouTube... Que cantava com sí, bueno, i ara guanyarà
petita,
mirava visió.
Aquell gran videoclip dels Goril·les,
sí.
que tots tenim al cap, i que hi ha cançó que tots tenim al cap, i que això que han passat els anys, ara la sentim per tot arreu.
Exacte.
Perquè des de que va guanyar el Benidorm aquest, que se sent per tot arreu, la cançó.
Exacte, sí. De fet, no vaig seguir gens el Benidorm, ha sigut a posteriori, per tema xarxes i tal. Benidorm Fest sí que és com la tercera edició que es fa més o menys de... O sigui, s'ha fet com en tres etapes diferents. S'havia fet, es va deixar de fer, llavors no es desmetia per Ràdio Televisió Espanyola, que és la plataforma i l'empresa pública que ho porta endavant, no?, i que organitza. I bueno, doncs la manera així com de copiar-se d'Itàlia, no? Però jo penso per donar-li també una importància extra.
Sí, 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 sí.
Doncs es fa tot el que es fa.
Val, va, hi ha competència directa amb Itàlia, doncs.
Sí, sí, de fet, en Radiotelevisió Espanyola ha emès en directe la gala d'Itàlia, saps?
Val.
Vull dir, va com una mica, jo crec que per agafar aquesta mateixa sintonia, aquest mateix estil de gala.
D'acord.
El que passa que Itàlia és com un esdeveniment únic, anual, que tothom l'espera, perquè a més barregen com els artistes autòctons, vull dir que no els coneix gaire ningú, no? De molt de calaix, saps?
Sí, sí, sí.
Amb
sí.
Artistes del país superconeguts.
I tiren de friquis com aquí? Perquè també sempre hi ha el candidat... No? Sí, també aquest, el friqui aquest, no? És que no conec els noms, però sé que també ha participat un tio que fa vídeos i fa coses rares que...
És una mica com...
Sí, no?
Sí, sí, o sigui, penso que l'estil és més o menys el mateix, però a Itàlia és veritat que ho tenen com... És molt seriós,
en saps?
O sigui, en saben més. És veritat que penso, pel que m'he anat llegint, que jo no he anat a San Remo. L'any que ve anirem de...
Doncs mira, bueno, seria un bon viatge, no?
Sí, seria un bon viatge, així, com de corresponsal.
Al final t'agradarà tot això, ja ho veuràs, que ja, al final veuràs Eurovisió, ja ho veuràs.
Sí, sí. Bueno, a Itàlia penso que Eurovisió és com lo de menys, saps? Va. Perquè anar a San Remo ja és com molt important. I ja la gala és com... La manera en què ho organitzen i l'estructura que té és molt complicada. Vull dir, fan com 6 o 7 gales prèvies, després vas votant, els contadors comencen a tornar de zero. És molt més complicat que el que fan aquí, que a Espanya és com un 33% ho vota l'audiència, un 33% ho pots votar amb missatges i un altre ho fan els crítics, saps? Vull dir, és molt més simple i es retransmet les semifinals i la final i qui guanya amb Eurovisió i punt.
I ja està.
Sí.
I se n'ha parlat molt, també.
Sí, sí, sí. Sí.
D'aquest any, eh? Cada any es parla més d'aquest festival, però a més també, clar, juguen amb les polèmiques,
clar.
No? Amb els escàndols,
sí,
que hi ha hagut algun escàndol...
Clar, és que de cop i volta ara la Melody es veu que està de bajón, perquè hi ha hagut a 5 o 6 països, crec que ja han tret l'artista que el representarà a Eurovisió, i es veu que no apunta a maneres
no.
Melody.
És que, pobreta, clar. És que, bé, la cançó segur que l'hem escoltat, no?
Aquella, sí.
La Soy Diva. Que sembla que cada any es busca com un himne.
Sí.
No? L'any passat va ser el Zorra, no? Va ser l'any passat.
Sí.
No sempre es busca, que està bé, eh? Però es busca com un himne, segurament perquè cali, perquè tal. Però, clar, això Eurovisió no acaba de funcionar.
Exacte, no acaba de funcionar. Al final és molt més a la imatge que tens, no?
Sí.
Una mica també a Hollywood també funciona així una mica.
No, sí, imatge, pura
sí,
imatge.
Sí, sí, sí.
Pura imatge.
Doncs sí, ens trobem a la Melody, a veure què farà.
Això del goril·la fins a la diva.
Sí, sí, bueno, i tot això que hi ha darrere del Benidorm Fest i tot el bombo que se li dona, perquè bueno, al final tot no ha sigut així sempre, no?
Per exemple,
el Miqui Núñez, que és dels nostres,
clar.
El Miqui Núñez li va anar perquè va guanyar...
Eurovisió, anava a dir, Operación Triunfo.
Exacte.
Clar que sempre, no? Operación Triunfo era l'excusa per triar el candidat.
Sí, vull dir que no s'ha fet sempre així. Sí que s'ha fet alguna vegada, s'havia fet això que et deia, en 3 etapes,
sí.
Tema del festival aquest, però que ara se li vol tornar a donar com aquest bombo, jo penso com per copiar l'estil italià.
Val.
Però bueno, és això, que en saben més i fa 75 anys copant i no li acabaràs de donar... No, el papa no et farà un missatge per al Benidorm Fest.
No, però que ho faci a Sant Remo és curiós, doncs.
Sí, sí, sí.
No, és molt curiós.
Sí, sí, sí.
Diu molt del país, diu molt del papa, que està malalt ara,
i
del festival propi.
Sí, 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 perquè al final és un festival de música on s'hi barreja tot. Vull dir que l'Eurovisió queda molt de banda, Itàlia.
Sí, 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 sí. I mira, això, tot això es pot trobar a les xarxes, no?
Sí.
En aquest cas, poden trobar la gala per internet,
la gala de
Benidorm, les actuacions...
Està gairebé sencera a Instagram, li han donat molt de bombo.
L'actuació de Rigoberta Bandini,
sí.
Que per mi... La cançó no la va acompanyar quan li va tocar, crec jo. Tot i que és molt xula, però com a artista és
molt
immensa.
Top,
és immensa, Rigoberta Bandini.
Sí.
Immensa.
Sí.
Que bé. Què més?
Doncs bueno, això,
que
Benidorm serà el maig i endavant, sí.
L'Eurovisió?
Sí.
El maig?
Sí.
Val.
El Benidorm Fest sempre es fa a finals de gener, principis de febrer.
Val.
I llavors és quan es vota i tal.
Molt bé.
Sí.
Ja ho recordarem. I ja ens ho diràs, si ho mires.
Sí, i tant, ja passarem al party.
Fantàstic.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Molt bé. Si ella es libre cantando como un pez en el mar, una...
La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Arnau Vilà. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat l'equitació del deute autonòmic que aquesta tarda s'haurà de debatre en la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera que se celebrarà a Madrid. Per la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, l'ha qualificat com a un regal que pagaran tots els espanyols. Tots dos han participat al Congrés en una nova sessió de control a l'executiu.
Usted se mantiene en el poder porque crea un infierno de impuestos a los españoles para pagar los caprichos de sus socios. La última muestra, el regalo fiscal al precio que ha decidido Esquerra Republicana de Cataluña, 17.000 millones. Y su portavoz pregunta si condono o condeno, señor Sánchez. Para la mayoría de España, la condena es usted.
¿Usted de verdad ha pensado lo de la condonación de la deuda? ¿Lo ha pensado en serio, señoría? Lo digo porque son 83.000 millones de euros que van a dejar de pagar las comunidades autónomas. Yo lo que le digo, señoría, es que no le vaya a pasar como con las pensiones y la revalorización, que queda atrapado en sus propias contradicciones. Piénsese lo mejor, señoría.
A la reunió d'aquesta tarda, el govern espanyol proposarà condonar un deute de 83.000 milions que les comunitats autònomes tenen amb l'Estat. Del total, 17.000 són de Catalunya. I el govern i els comuns han acordat construir 1.200 pisos en 14 solars de la Generalitat, ho ha dit el president Salvador Illa a la sessió de control al Parlament fa uns minuts.
L'habitatge és una prioritat del meu govern, per això hem desplegat diferents mesures en aquest respecte i efectivament, fruit també de converses amb el seu grup, 14 solars que són propietat de la Generalitat de Catalunya seran posats a disposició del Departament de Territori per poder-hi construir fins a 1.200 habitatges protegits. Són solars que estan a diferents municipis.
Aquests municipis són Terrassa, Llançà, Barcelona, Girona, Tarragona i Figueres. Des dels comuns, Jessica Albiach ha demanat al govern que eviti que 36.000 pisos protegits passin al mercat durant aquest any. I un home va resultar ferit per arma blanca aquest dimarts a la nit a Tarragona en una baralla amb un altre. Els fets van tenir lloc quan passaven 20 minuts de les 9 de la nit al carrer Llobregat de la ciutat tarragonina. El ferit va ser traslladat a l'hospital i no perilla la seva vida. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir els fets i detenir l'autor de l'apunyalament. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
Notícies actualitzades, butlletí de la xarxa de comunicació local i gairebé 4 minuts que passem de les 11. Això vol dir que ja anem cap a la tercera i última part. Avui és dimecres, 26 de febrer, aquesta és l'edició, el programa número 3.730. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per fer-ho possible, sempre ho diem. La intenció d'apropar-vos contingut ben divers, sense pretensions, sense anar més enllà, però bé, amb tot el rigor possible, que esperem que sigui tot el rigor. Doncs va, més qüestions en aquesta tercera i última part d'avui dimecres. Secció habitual que fem conjuntament amb televisió. Des d'això, Ràdio i Televisió al Vendrell. Connecta 14 és un espai d'actualitat comarcal amb la nostra companya Sílvia Martínez. Avui coneixent una nova publicació de l'Institut d'Estudis Penedesencs amb una de les seves membres, la Maria Penya, qui ha parlat amb la nostra companya sobre la relació sobre el Penedès, penedesencs i penedesenques i els camps d'extermini nazi. Una conversa sobre aquest llibre, que a més es presenta ja, que és molt, molt, molt interessant. No us ho perdeu. Començarem per aquí i després ja tindrem una bona estona per la participació i per les trucades per aquests punts i aquests canals habituals. Doncs vinga, tercera part, som-hi.
Calaixera, un programa únic de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell.
Del Penedès als camps d'extermini nazis. Aquest és el llibre que es presenta aquest dimecres a la sala del Portal del Perdó a les 7 de la tarda i que ha editat l'Institut d'Estudis Penedesencs. Avui ens acompanya una de les seves autores, la historiadora Maria Penya. Moltes gràcies per venir.
Bona tarda. Gràcies, Sílvia.
Maria, aquest llibre, La llavor, si més no, es va plantar ja fa aproximadament 2 anys, però no sabem com va ser que tu t'hi vas implicar.
Jo m'hi vaig implicar ja fa molts anys, quan vaig fer el treball final de batxillerat, vaig decidir fer la biografia d'un deportat i per casualitats doncs, vaig trobar un deportat. I a mi aquell tema ja m'agradava molt, però clar, jo es va quedar amb un treball final de batxillerat i mai més ho vaig tornar a tocar, no? I estant a la universitat, el Ramon Arnabat, que és el coordinador del llibre, va ser el meu professor i jo, com que la majoria de treballs es feia de col·lecció local, doncs va veure que m'interessava el tema i m'ho va proposar i vaig pensar que sí, que em vindria de gust, i així és com m'hi vaig implicar, perquè creia que és un treball necessari i perquè em venia molt de gust.
Quins buits hi havia d'informació respecte als deportats, concretament del Baix Penedès, tot i que el llibre fa referència a les 4 comarques de la Vegueria, I hi ha els deportats a les 4 comarques de la Vegueria, però quins són els buits d'informació que trobeu que hi havia?
En el cas del Baix Penedès, sí que s'havia fet alguna potser biografia, però més des de l'àmbit familiar, no? Algun familiar havia tingut la curiositat de què havia passat amb el seu familiar, però com a investigació no hi havia absolutament res. Més enllà d'això, de 2-3 familiars que havien investigat una mica, però no hi havia una investigació exhaustiva en concret, no? Com altres comarques. Per exemple, l'Anoia i el Garraf ja fa molt de temps que treballen amb això, llavors ja estava com publicat. En el cas de l'Alt Penedès no hi havia una investigació tan concreta, però sí que tenen les Stolperstein, que són les llambordes, per tant hi havia una mica més d'informació, i en el cas del Baix Penedès era començar bastant des de zero.
Les Stolperstein, que ara fa uns dies nosaltres ja explicàvem als nostres informatius que s'han de començar a instal·lar les primeres aquest any, justament. Estem parlant de 28 deportats inclosos al capítol del Baix Penedès, La majoria del Vendrell, 17.
Sí.
I 17 dels quals, d'aquest total de 28, van morir, la majoria per les condicions infrahumanes en què es trobaven, i 11 van ser alliberats. Un índex de supervivència alt,
prou alt, dins
de tot. Dins
de, sí, jo crec que és un tret bastant característic, que no sabria el motiu, no sé si és casualitat, jo suposo que és més casualitat, no? Però si ho compares amb altres comarques de la Vegueria, la majoria tenen índex de supervivència molt més baix, i en el cas del Baix Penedès no. De fet, si ho fixem en Vendrell, a Vendrell hi ha 17 deportats i d'aquests 17, si no recordo malament, 8 són supervivents. Aleshores, bueno, és un índex bastant que sorprèn i és una característica potent.
Després ja entrarem una mica en quines eren aquests perfils i les característiques d'aquestes persones que van fer que marxessin del Baix Penedès i que al final acabessin en un camp d'extermini nazi. Però ara m'agradaria, Maria, que ens expliquessis com ha estat aquest procés. Quines han estat les fonts principals? Perquè estem parlant d'una informació que costa molt accedir-hi, tot i que s'han publicat molts treballs en termes generals, però particularment de cada persona. És complicat. Quines han estat les vostres fonts?
És complex, sí. Doncs hi ha diferents fonts, no? Si busques més fonts documental, d'arxiu, jo et diria primer de tot les partides de baptisme, perquè així pots saber nom de pare, mare, ofici fins i tot, i el carrer on vivien, i fins i tot també pots saber si estava casat o no, perquè si tu busques una partida de baptisme, a la part de l'esquerra sota, quan es casen, després fiquen casat en tal, a tal lloc, i això et permet saber doncs, si estava casat o si no. I després altres arxius així com generals, pot ser l'arxiu Arolsen, que no sé si el coneixeu, és un arxiu internacional que ha estat tota la documentació de referència dels camps de concentració mundial. I aleshores allà per buscar-ho és una mica cacau, perquè clar,
jo què sé, en el cas del Joan Mallofré, no? Tu fiques Joan Mallofré i allò no t'agafa com Joan Mallofré. Aleshores has d'anar buscant una mica les opcions. I aquest és un altre dels arxius interessants. I després et diria també alguna cosa de biografia local que s'hagués fet, sobretot per intentar relacionar aquestes persones amb la seva vinculació al front, o no. I sobretot, per mi el més interessant, i crec que és la part més bonica alhora, és el propi contacte amb les famílies i que siguin elles mateixes que t'expliquin. També és veritat que hi ha molta informació que s'ha perdut, perquè ara estem com amb aquesta tercera generació que, no, que hem tornat a buscar informació, però s'ha perdut moltíssima. I així, a nivell general, seria aquesta. Bueno, i a banda, també registres de, bueno, en aquest cas, sessions de l'Ajuntament de disposicions de càrrec per saber si tenia afiliació política o no. Hi ha molts casos que hem trobat informació, també hi ha casos que no, bueno, que no pots resseguir perquè no hi ha més.
És també molt interessant això que comentes de les generacions, les terceres, que són les que més es mobilitzen i ara més volen investigar què és el que va passar, perquè les següents a les víctimes, doncs la ferida encara està oberta, és un tema moltes vegades tabú i sí. Costa molt, no?, que això es miri. Sembla que s'hagi de deixar passar molt de temps. En aquest cas, des de l'alliberament, 80 anys.
Sí, aquest any fa 80 anys de Mauthausen.
Què és el que més ha costat de tot aquest procés?
El que més ha costat, jo diria que ha sigut poder contactar amb les famílies. Sí que és veritat que jo he comptat amb l'ajuda del Pere Mercè, que és un familiar també d'un deportat, que ell m'ha ajudat molt a contactar amb les famílies, i també potser acceptar que hi ha famílies que no en volen parlar, i això també és com un... Bueno, et sobta, però alhora ho entens, perquè és això, perquè penses, val la pena remoure després de tot tant? Bueno, potser no, o potser sí, però clar, això al final cadascú decideix com ho considera.
En el sentit de saber quina era l'activitat política o social, si és que n'hi havia, que la majoria dels casos entenem que sí, perquè si no, què va fer que es veiessin obligats a marxar de Catalunya? Podria ser també una dificultat esbrinar, doncs això, si estaven afiliats a un sindicat, si estaven vinculats a algun partit?
Jo diria que, a diferència, no, de les altres comarques potser, la del Baix Penedès és la que menys afiliació política hi ha. Del total dels 28 només hi ha documentació que fa referència a 9 d'ells. Aleshores, bueno, crec que no era un tret comú entre tots. El que crec que sí que és comú és que tots ells tenien por i per això es van exiliar.
Què motivava aquesta por?
Bueno, suposo que també al final hi ha molts casos així, amb el context de la guerra, el territori és el que és, i en aquest cas a Catalunya doncs era territori dels vençuts, per dir d'alguna manera, o com se li coneix, i la por, jo crec que, no ho sé, perquè no ho he viscut clarament i crec que no serem mai capaços d'entendre-ho, però t'ha de bloquejar, i llavors penses, o marxo, perquè clar, i comences a pensar, i sí, i allò et porta a marxar. Hi ha un cas, per exemple, a la Bisbal del Penedès, que em vaig entrevistar amb el fill d'un deportat, jo crec que ha sigut una experiència de les millors que he tingut, i l'home era mecànic, i l'únic que va fer durant la guerra era reparar els cotxes del bàndol republicà, pues perquè havia de viure d'alguna cosa i vivia d'això, però clar, ell no tenia afiliació política, no estava ficat a cap moviment social i va haver de marxar perquè va pensar, és que si m'identifiquen com el mecànic dels republicans em mataran. I bueno, crec que és el tret comú entre tots, marxar per una por de ser represaliat per unes causes segurament injustificades.
No sé si és un tret característic del nostre territori, de la nostra comarca o de la vegueria del Penedès fins i tot, o és bastant generalitzat per l'època que estem parlant, però hi havia molts pagesos.
Sí. De fet, jo crec que això és el que més destaca, potser, no? Més enllà de l'afiliació política o no. Dels 28, 19 eren pagesos. Clar, això també és una resposta, no?, a saber com era el territori i quina era l'activitat econòmica. Al final, el Baix Penedès, bueno, el Penedès en general, però el Baix Penedès és una terra de treballs agrícoles, de vinyes, i la majoria d'ells eren pagesos i de fet, molts s'identificaven amb el sindicalisme d'esquerres de la Unió de Rabassaires. I això és potser el que més en comú tenen. Si hi havia algun mecànic, en aquest cas que parlàvem, no?, algun fuster, en el cas de l'avi del Pere, però la majoria eren pagesos. i clar, i no tenien cap vinculació directa, alguns sí, i altres no. Clar, si tu et mires, per exemple, la causa general, jo l'he consultada però per curiositat, però no he volgut basar la investigació en una causa general, perquè tampoc sé fins a quin punt, no, podem entendre la causa general com una realitat o com una veritat. I allà hi ha molts que no surten tampoc, i penses, bueno, és que van marxar per por, crec que no hi havia més solució.
Tenia alguna influència especial la figura d'Andreu Nin?
Sí, i bueno, hi ha una tendència directa, i això es nota sobretot a Vendrell, amb l'ideologia d'esquerres comunista. Més d'un forma part del front de les, i de les t'ho diré, bueno, forma part del front vinculats amb el Partit d'Unificació Marxista, amb el POUM, i això és una clara vinculació amb el comunisme, no?, que l'Andreu Nin, fill del nostre municipi, doncs tenia una importància. Sí. I després també es pot identificar, clar, la vinculació amb el POUM és a partir del 35, abans van vinculats amb el bloc obrer Camperol, que seria molt similar potser també una mica a aquesta Unió de Rabesaires, no?, però des de la part més comunista. I després hi ha un, en el cas de Sant Jaume, hi ha un vinculat a la FAI i hi ha un d'Esquerra, que era de Calafell. Aleshores, la resta no hi havia més en concret.
Què destacaries, Maria, de tota aquesta investigació, d'aquest projecte, que trobis especialment, tot és rellevant, en tema, però alguna troballa que diguis, és que això és especialment important, o això no ens esperàvem haver-ho trobat, haver arribat fins aquí?
Jo destacaria sobretot el que parlàvem abans, l'alta taxa de supervivència, perquè bueno, quan estàvem fent la investigació ho comentàvem, no?, de dir, uau, és que dels 28, 11 van sobreviure, ojalà haguessin sigut els 28, i els 124, i bueno, tots, però a mi em va sobtar i vaig pensar, no sé quines són les condicions. Sí que és veritat que en alguns casos, no?, el Joan Mallofré, que va ser un deportat, i el Joan Ballver, les famílies ens explicaven que la seva estança al camp van estar molt coordinats, molt units, i això també ajuda a sobreviure, no? Suposo que si estàs allà i coneixes algú del teu municipi, del teu poble, doncs intentes ajudar-te. I crec que en aquest cas el Joan Mallofré ho deia, vaig sobreviure gràcies a ell. No sé si la resta és el mateix, però...
Recordem que no sé si la totalitat, si no la majoria, van estar als camps de Mauthausen i de Gusen.
Sí. No, bueno, sé, Gusen, sí. Gusen al final és Mauthausen, el que passa és que era com el subcamp on els portaven la majoria a assassinar, a matar.
Uh-huh. Llavors, clar, els que ja no van sobreviure sí que havien anat a parar a Gusen, entenc.
Sí, 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 sí.
Què heu descobert que no sabíeu fins ara? No sé si després, a través dels testimonis familiars, els que hagin volgut parlar, doncs, tot i les ferides obertes, és el pare o el tiet o l'avi havia arribat a explicar, doncs, sobre les condicions, sobre les vivències, que tot el que havien patit allà.
Jo, a nivell general, podria dir que, bueno, quasi hem descobert tot aquest buit d'informació que hi havia, perquè no hi havia res. També hem descobert altres aportats nous. Hi ha un cas, no?, que just una setmana abans de la reunió que teníem de coordinació nosaltres, de tancar el llibre, vaig anar a la biblioteca a estudiar i em vaig trobar amb l'Anna Baraix, i parlant li vaig dir, no, perquè estic fent aquesta investigació. Ah, sí, doncs el tiet avi del Vicenç també va estar en un camp. Ah, sí, quin nom era? I llavors em va dir, Casimir Mascaró. I vaig pensar, doncs aquest no està. I efectivament, era un deportat, i ni el Ministeri de Justícia tenen constància, ni el Memorial Democràtic. Aquest home es va escapar. Per tant, no consta ni amb les partides de defunció, ni com alliberats, però va ser un deportat.
I com es comprova que va ser un deportat? Perquè sí que
hi ha una
documentació d'ingrés.
A l'arxiu d'Arolsen, aquest que parlàvem, buscant, vam trobar que va formar part de en aquest cas, de Hau. I això et porta a pensar de dir, ostres, i quants n'hi hauran, potser, no? Perquè si aquest va sortir amb una conversa de 5 minuts i ens van ficar a buscar, doncs si ho tenim clar, i llavors el Vicenç va parlar amb el fill, que encara viu a França, i això és el que, bueno, podríem dir que hem descobert nous deportats, i bueno, que al final és un llibre que sí que ara està publicat, però que jo no ho donaria per tancada aquesta investigació, bueno, ni jo ni cap dels autors, perquè bueno, malauradament poden sortir més.
Explica'ns, Maria, com està plantejat i estructurat el llibre. Veiem que hi ha una primera part introductòria, històrica, no? Mm. Que contextualitza què és el que va passar, no? Després Segona Guerra Mundial, el nazisme, els camps de concentració, i a partir d'aquí doncs, hi ha uns capítols dedicats a cadascuna
de les comarques
amb els deportats a cadascuna de les comarques. No?
És, podríem dir que la primera part és més contextualitzar aquest període, no? Fins i tot explicant com era el sistema de concentració dels camps nazis i com van arribar allà. I després hem volgut donar molta èmfasi amb el fet que al final és un llibre biogràfic, no? Durant molts anys aquestes persones van ser un número i creiem que fer un treball de biografies era tornar a fer com un treball potser de justícia i de memòria, i per això està dividit per comarques. Cadascú dels autors ens hem dedicat a investigar una de les nostres comarques, i llavors apareixen totes les biografies de tots els deportats. I així és com està organitzat el llibre, una part més, no, bibliogràfica, per dir-ho d'alguna manera, més contextualitzant, i una part més que per mi és l'encant del llibre, no, perquè la primera part la pots trobar a qualsevol lloc, la segona no, i així és com està estructurat.
Veiem també que hi ha fotografies, que hi ha els documents, no, de propis
del camp.
Les fotografies, em sembla que deu ser una de les coses més complicades de trobar. Estem parlant d'una època en què no era fàcil.
Sí, jo crec que, bueno, al final trobar fotografies va molt vinculat a trobar familiars. En algun cas, sí que és veritat que estem molt contents perquè hem trobat bastant familiars i la majoria ens han obert les portes. I les fotografies ens les van donar els familiars, però clar, només tinc una fotografia, no? Una fotografia així.
Clar.
I clar, llavors de fer com un treball d'ordinador perquè es pugui veure bé, hi ha algun cas que sí que tenen més informació i més fotografies, però bueno, clar, la majoria tenen una fotografia, i els que no hem trobat fotografies, tant si hem trobat familiars com si no, bueno, hem volgut ficar la documentació referida a ser bastants al camp, clar.
En termes generals, satisfets amb els resultats? S'han acomplert les expectatives?
Sí, molt. Bueno, jo et diria que molt, perquè crec que hem fet, no, tornar una mica la justícia a aquestes persones, a les persones i a les famílies, no? De fet, aquest fill del deportat que em deia el Joan, em va semblar molt emocionant i em va dir, a menys sé que el dia que em mori mon pare estarà a algun lloc, saps? I això dius, bueno, amb això val la pena, i aquest cas perquè em ve molt al cap, però hi ha molts casos de moltes famílies i tot i que no hàgim trobat les famílies, d'agraïment, de dir gràcies, i amb això és amb el que ens quedem. I en general tots els autors estem molt contents. Jo, si em preguntes per mi, a mi m'ha generat un m'ha remogut tot plegat i estic molt contenta.
Quan la Maria, adolescent, estudiant de batxillerat, feia aquell treball de recerca sobre el Pere Requesens, avi del Pere Mercè, s'imaginava haver arribat fins aquí?
Doncs la veritat és que no. Jo, bueno, jo sempre dic, vaig fer història perquè estava convençuda de que volia fer una cosa que m'agradava, però mai hagués pensat que m'hi dedicaria, no? O que faria una investigació, i menys tal com m'ho he pres, no? Per mi fer aquest llibre és una mica de responsabilitat civil, potser m'ho prenc massa, perquè crec que és un treball, això, de tornar a la memòria, de tornar a justícia, de creure un altre cop, no?, en la democràcia. I no, quan tenia 17 anys no m'ho hagués ni imaginat. Si m'ho haguessin dit, hagués dit que no, perquè a més em va costar moltíssim. Amb 17 anys pensava, ostres, això no ho podré fer. I ara ho penso i dic, és que 10 anys després no he fet una biografia, sinó que he fet 27 més, no? I, bueno, estic contenta, la veritat. Però, bueno, alhora m'ho prenc com una cosa molt sèria, perquè crec que és una cosa molt sèria. I tinc aquesta sensació de dir, hauré arribat prou, hauré fet suficient, però, bueno, jo crec que aquesta sensació la tindré sempre. Perquè potser sortim d'aquí i el dia de la presentació va passar a Vilafranca. El dia de la presentació hi havia algun deportat que no van trobar familiars, i el dia de la presentació del llibre va sortir un home del públic. A mi em sona, jo tinc contactes amb la família. I això pot passar. És que és el que parlàvem, no? En el cas del Casimir pot tornar a aparèixer un altre deportat. I després hi ha un altre cas que es diu Josep Amat, que aquest home surt vinculat a l'índex del Memorial Democràtic, està vinculat amb els Llorenç, però no sabem per què. Perquè és nascut a Nulles, per tant no té cap vinculació directa amb els Llorenç, i potser quan el van agafar estava vivint amb els Llorenç per algun motiu. I dius, bueno, doncs consulto el cens per saber on te vivia, perquè el cens està cremat. Aleshores no pots consultar. Però clar, penses, és que si no ho fico jo, nosaltres amb aquest llibre, no? I Nulles d'aquí un temps fa un llibre sobre els deportats i no li surt, aquest home no sortirà enlloc. Aleshores, bueno, vam pensar, aquest home és l'únic de la comarca que no és nascut aquí, però si surt d'alguna manera és perquè està vinculat. No sabem quina, però no volíem córrer el risc de deixar-nos algú, no? I bueno, crec que al final també és la gràcia d'aquest tipus d'investigacions, intentar cada cop més, i ojalà féssim ojalà féssim 3 edicions més, perquè ja haurem trobat a més persones i els haurem tornat com aquesta justícia o vida. I en part, clar, òbviament que no, perquè si no això voldria dir que hi havia més deportats, però bueno, és això, no és una investigació tancada i pot ser que apareguin més.
Doncs amb la porta oberta que pugui haver una reedició del llibre, que si més no recolliria el que va passar en la realitat, i de moment sí que tenim aquesta primera, del Penedès als camps d'extermini nazis, deportats de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf, obra de la Maria Penya, però també del Ramon Arnabat, la Berta Llorenç, l'Àngels Parés i la Maria Teresa Sadurní, i que ja tindran a les llibreries aquesta mateixa setmana.
Sí.
Moltes gràcies, Maria, per haver-nos acompanyat i per tot el que ens has explicat.
Gràcies, Sílvia.
Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. Som Via Lliure, la referència en impressió i art gràfiques del Vendrell. Utilitzem les últimes tecnologies en estampació de tèxtil, marxandatge corporatiu, articles de regal, fotocòpies, enquadernació, impressió de projectes per a empreses i cartes de restaurant. I també t'oferim cartelleria en gran format, col·locació de lones i vinils i retolació de vehicles i comerços.
Via Lliure, a la plaça Vella 8 del Vendrell, telèfon 977-660365. Visita la nostra web, vialliure.com.
Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
Tota la informació local i comarcal a 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
Anda y dime corazón, ¿dónde reina la alegría?
Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur al compás del 3x4.
Todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM.
Y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat.
Producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
Y con la colaboración de Onda Capital 95.1 de la FM.
Sentir de Andalucía.
Escoltes Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
...977-15-70-69... és el telèfon de directe, 977-15-70-69... però també podeu participar a través del WhatsApp 638-58-99-88... missatge de WhatsApp, peticions musicals, tant per telèfon com per WhatsApp, peticions musicals, dedicatòries, el que convingui. I així acabem de passar aquesta darrera part d'interacció, quan ens queden 30 minuts per les 12, és a dir, 30 minuts per la calaixera, 30 minuts
Que programa, de calaixera. No, no cal fer-nos un taco. 977-15-70-69, missatge de WhatsApp 638-58-99-88. Doncs bé, en aquests 30 minuts de programa encara... Primeres trucades, que ja arriben. Molt bon dia. Hola.
Jo la primera?
Sí, Maria Dolors, ets tu, Maria Dolors, ets tu.
Ah, saps que era el papelet.
No, ets tu. Com estàs?
Bueno, molt bé, bonic, aquí sí? Preparant una mica d'estofadet i, bueno...
Oh, que bo, molt bé, fantàstic, sí. Que bé.
Escolta'm, què t'anava a dir, mi amor?
Digues.
Pues, que no sabia... Bueno, ara ja ha passat, que t'havia passat una coseta el diumenge. No vaig saber fins ahir, no va voler dir, perquè... amb la cuina sempre falta temps. Però bueno, ja ha passat, no?
Sí, era una incidència. Sí, sí. Gajes de l'ofició.
D'aquestes que s'obliden i ja està,
clar,
no?
Exacte. Ja està, no?
Molt bé, doncs.
Ja està.
Pues a seguir com sempre.
Sí, home, sí, tant, només faltaria.
Només faltaria, i tant, i tu que ets fort, i tant.
Sí.
Escolta, bonic, avui posa'm a Mediterrània,
sí.
Però més de Serrat, posa'm la pel poti.
Oh, vinga, perfecte.
Que canta molt bé.
Sí, hi ha una versió molt xula. Doncs vinga, la busco. Molt bé. Fantàstic.
Vale, bonic, doncs.
Molt bé.
Ja fins demà, que tindrem el cinema, no?
Això mateix, sí, demà cinema amb l'Abel, si res no canvia, parlarem de Carnaval, bé, tindrem secció de Lira, bé, moltes coses.
La meva Esther va anar a veure aquesta d'estreno, la de Marvel.
Sí, i què?
I diu...
És fluixeta, no?
Em va dir això, aquesta, la sí. mateixa paraula que vas sí. dient tu. Diu, ai, mama, una mica fluixeta.
Sí.
Dic, bueno, jo no vaig anar-hi, però...
Clar.
Diu, una mica fluixeta. Dic, bueno, vale.
Jo no l'he vist, tampoc encara, però per lo que he anat veient tal, sento que és fluixeta.
Doncs pues això bueno. Em va dir l'Ester, la mateixa paraula.
Vaja.
Ai, gràcies. Bueno. Fins demà, amor.
Fins demà.
Patinets i abraçades.
Igualment, adéu. Moltíssimes gràcies.
Vale.
Adéu. Bon dia.
Bon dia, carinyo.
Montserrat.
Hola.
Què dius?
Mira, com vols que digui?
Tot bé?
Que avui te veig molt guapo.
Ah, sí? Mira, gràcies.
Sí.
Ah, mira.
És que portes un jersey. A mi, com que el vermell m'agrada.
Sí. Eh? Sí, és...
Bueno, granotó...
Sí, és com un... Sí, és com un... És com un rosa... Com un rosa pujat de to. Sí, és com un color així...
A mi m'agraden els colors vius.
Gràcies, sí, sí.
Ahir no anava sent guapo.
No, és que, sí, jo... És veritat, jo, de sempre, m'agraden més aviat els colors foscos. Mira, m'agraden més així, m'agraden, i sí que m'ho diu molta gent. Quan em poso un color així una mica més viu, de seguida se'm nota.
Sí, és veritat. És que et dona vida.
Sí.
Dona vida, escolta, els colors morts... Ja tenim temps d'anar-la.
No, sí. A mi m'agraden perquè considero que són elegants, no? Els colors foscos són com més elegants. Però sí que és cert, sí, quan em poso un color així més claret, de seguida m'ho diuen. Doncs va, ho faré més sovint, va. Ho faré més sovint, Montserrat, ho faré més sovint.
Vale, d'acord, carinyo. Bueno, a mi ja me'n posaràs una de les meves, ja no
vinga,
tinc res.
Vinga, buscaré alguna de ben xula. Fantàstic, així ho farem.
Que saps que totes... les endevines.
Sí, gràcies.
D'acord?
Moltíssimes gràcies.
Vale. Fins demà.
Fins demà, adéu. Que vagi molt bé. Adéu. Doncs ara buscarem una cançó ben xula per la Montserrat, tot i que aquesta cançó que ens ha demanat la Maria Dolors també hi servirà, perquè és el nostre estimat Jan Potis. Però bé, la posarem ara de seguida, aquest Mediterrani que ens demanava la Maria Dolors, i també buscarem una altra de ben xula que li agradi a la Montserrat i per extensió a tots vosaltres també. Mentrestant, pendents de més connexions. 977 15 70 69, doncs cansarem de recordar-ho això, així com el WhatsApp, on també podeu participar i ens podeu enviar un missatge. 638-58-99-88. Va, posem ritme. I després de la primera cançó que hem posat a les 9 del matí, ja toca aquesta segona, no? A més, això amb el nostre estimat Jan Potis, que ens demanava la Maria Dolors, com ara explicàvem i com heu escoltat. Una versió fantàstica de Mediterrània.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa,
y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Me han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujad al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo, en la ladera de un monte más alto que el horizonte. Quiero tener buena vista, mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo al ajenista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
Escoltes Ràdio El Vendrell.
I parla Montserrat, una d'en Calduc, que ara fa dies que no l'escoltem, en Ramon Calduc. I més aquesta cançó, que l'escoltem molt d'en quan en quan, és una llàstima, esclar, que en Ramon Calduc en té tantíssimes. A veure si t'agrada, Montserrat, la cançó de Taverna.
A la taverna d'en Mallol molts hi entren en lluna i en surten en sol. A la taverna d'en Mallol s'hi veu i s'hi juga. A la taverna d'en Mallol dels diners que hi entren no se'n tornen sol. A la taverna d'en Mallol s'hi canta i s'hi balla. A la taverna d'en Mallol dalt hi entra donzella que en surt. A taverna d'en Mallol hi ha hagut punyalades. A la taverna d'en Mallol diuen que eren 4 contra un home sol. A la taverna d'en Mallol no tots són rialles. A la taverna d'en Mallol han tancat les portes en senyal de dol.
Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
Nou 977 15 70 69, nova trucada. Bon dia.
Bon dia.
Hola.
Hola.
Què tal?
Bé.
Sí, estàs bé, Carme?
Sempre com ara.
Ara, ara, com m'agrada que dius això. Sempre com ara, sí senyor.
Mai de pitjors.
Exacte.
Escolta, que la tens aquesta del Brindis de la Traviata?
El Brindis, o sigui, segur que sí, que trobem una versió.
De Carlo Del Monte, eh?
Va, espera't, Brindis a la Traviata...
De la Traviata, el de Carlo Del Monte.
Carlos... Carlo.
Del Monte.
Del Monte. Doncs vinga, la busco aquesta versió. Fantàstic. Doncs bueno, ho faig de seguida.
Escolta'm, això li dedico a ma cosina, la Josefina Bargalló.
Vinga, parla.
I son germà, ma cosina.
Doncs vinga, pels dos cosins bargallons, la Fina i el Pep. Perfecte.
Vinga.
De part teva, Carme, una abraçada. Gràcies, bon dia, bon dia. Ara l'aniré a buscar de seguida aquesta cançó. Mira, calla, que tenim una altra trucada, va, que també la passem per davant i mentrestant anirem fent i les podrem anar posant a mesura que les aneu demanant, que és la intenció. Bon dia.
Bon dia.
Hola.
Hola, què tal?
Què tal, Isabel?
Bé, com va? Anar fent feina i anar escoltant la ràdio.
Doncs moltíssimes gràcies. Què t'he de dir? Què t'he de dir?
Sí. Així passa més ràpid la feina.
No, sí, no, exacte.
Les coses, vas entretenint més.
És la intenció, és la intenció. És la intenció, sens dubte. Molt bé,
doncs,
alguna cançó...
Fa temps que no et demano anxovetes, doncs...
Vinga.
Tamariu mateix.
Oh, que xula. Molt bé.
Vinga, doncs, dedicada a tots els calaixeros i calaixeres.
Molt bé.
I bon dia a tothom.
De part teva, de part teva. Gràcies, Isabel, una forta abraçada.
Bon dia, igualment.
Bon dia. Tenir-vos més la sintonia, que és repetitiva. Estàvem buscant aquestes cançons. Estic en cerca i busca i cerca, no sé com ho diuen, Carme, per la versió que tu ens demanaves del Brindis a la Traviata. He trobat altres versions, però buscaré la que tu ens demanaves, la del Carlo Del Monte, a veure si la trobo. Mentrestant, i per donar temps, passo per davant la petició musical que ens feia la Isabel. Des del Francàs, com no, i a peu de mar, sempre demanant alguna manera. Les anxovetes, en aquest cas. I una gran versió de Tamariu.
De l'horitzó la ratlla ben traçada, ja la tranyina daurada pel sol roc, que en terra és fosc, encara és matinada, però a les coves d'en Gispert ja hi neix el sol. La poca avança carregada, les gavines la segueixen amb gran vol. La mar està molt quieta i és gelada, l'aire marí ens promet un dia bo. De la platja l'he vist arribar i amb silenci d'un matí d'estiu he sentit els mariners cantar una havanera a Tamariu. La, 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 la. neix el sol a Tamariu. L'iris va prenent els colors, la gavina deixa son niu i la mimosa obre ses flors. El mar, la roca es fa besant, el cor somi i un cant juliu. És aquell cant que surt del mar, que n'ets de vella Tamariu. Segueixen amb gran vol. La mar està molt quieta i gelada. L'aire marí ens promet un dia bo. De la platja l'he vist arribar i amb silenci d'un matí d'estiu he sentit els mariners cantar. Una havanera a Tamariu. Lara, la, la, lara, la, la. Quan neix el sol a Tamariu, de l'iris va prenent els colors, la gavina deixa son niu i la mimosa obre ses flors. El mar, la roca es fa besant, el cor somi i un cant juliu. És aquell cant que surt del mar, que n'ets de vella Tamariu. El mar, la roca es fa besant, el cor somi i un cant juliu. És aquell cant que surt del mar, que n'ets de vella
a divendres fins a les 12 amb Pere Sallé.
Crec que l'he trobat, Carme. Aquest brindis al Liviamo de la Traviata de Verdi amb Carlo del Monte, però atenció també amb Victòria dels Àngels. Crec que és aquesta la que deies, tu, Carme? Esperem que sí. Dedicada ben especialment cap als Bargalló, cap a la Fina i cap al Pep, de part de la Carme.
Liviamo, Liviamo, meliati calici, che la bellezza infiola e la
Ci avrà
al Vendrell, 107.1 freqüència modulada i a www.rtvalvendrell.cat.
Ja fa uns dies vam escoltar una cançó que era així com un homenatge de la gran Rosalén, perdoneu, la Rosalén ja ho donava per fet. Rosalén Capachabela Vargas, i resulta que aquesta autora el que ha fet és tot un disc de versions de la gran Chabela Vargas. Entre elles aquesta Llorona, que és una cançó extraordinària, i amb Rosalén salvant la distància i les diferències i sense sobreposar-ho en res, també és una cançó extraordinària.
Todos me dicen el negro, Llorona negro, pero cariñoso, yo soy como el chile verde, Llorona picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde, Llorona picante, pero sabroso. Ay, de mi Llorona, 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 tú eres mi chunca. Ay, de mi Llorona, 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 tú eres mi chunca. Me quitarán de quererte, Llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, Llorona, pero de olvidarte nunca. Sé que tienen las flores, Llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del campo santo, que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. Que cuando no tengo duelo, Llorona, porque no me ven llorar. Dicen que no tengo duelo, Llorona, porque no me ven llorar. Hay muertos que no hacen ruido, Llorona, y es más triste su penar. Hay muertos más triste su pena. Si porque te quiero quieres, Llorona, quieres que te quiera más. Si porque te quiero quieres, Llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, Llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Si ya te he dado la vida, Llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más?
Ràdio El Vendrell, 107.1.
Ha arribat l'hora de posar una mica de color a les zones radiofòniques del Baix Penedès i del món sencer. Ha arribat
El Safareig, el podcast LGTBIQ+, que no sabies que necessitaves.
Per tu, per tons pares,
per la iaia,
pel veí de baix,
o per aquella tieta desubicada,
ai, ai,
per un amic,
o per ta germana,
o per ta cunyat, que prou falta li fa.
El Safareig, una producció de Ràdio i Televisió al Vendrell. Cada dijous a 8:45 del vespre i els dissabtes a 8:00 del vespre a Ràdio al Vendrell. I els divendres a 11:45 de la nit a Televisió al Vendrell.
Passeu, passeu, que veureu el Safareig.
Ràdio El Vendrell presenta Ce la faccio, l'únic programa d'inspiració italiana de la radiodifusió catalana. Els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i en reposició els dissabtes de 10:00 a 11:00 de la nit. Te aspettiamo. Ce la faccio és una producció de Ràdio El Vendrell, en Joan Maria Diu, Llorenç Avinyó, e tutti voi. Si volete.
Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell.
Va, que ja ho tenim, això. Tanquem barraca, ens queden pocs minuts per les 10, per les 12.
La Calaixera, un programa únic de tot.
Pocs minuts per les 12. Perdoneu. Així que ja marxem i ho farem com ens agrada, amb una darrera cançó i a més allò en ritme del bo. L'última cançó dels Flashy Ice Cream, Sempre Joves. Oh, i tant que sí, sempre, sempre joves. Gràcies per ser-hi. Fins demà a les 9, que hi tornem altra vegada en 3 hores més de ràdio, 3 hores més de Calaixera. Adéu-siau.
Vam canviar la plaça per un duplex en terrassa, cuina americana i molt de sol al menjador. Perquè serem joves tota la vida, jugant a petanca, marxant de la vida. Perquè serem joves, ballant fins a les tantes, la gasolina. L'altre dia l'àvia quasi li dona un telele, al veure'm tots els tatus quan sortia per la tele. Li dic que tranquil·la, que tot va bé, ne diu que torni d'Argentina, que ja troba a faltar el nene. Encabé seré tiet. S'han vengut la moto i han comprat un tot terreny. Portem anys de roja, ara posem algú decent. Però tampoc massa si no ens en penedirem. Perquè serem joves tota la vida, jugant a petanca, marxant de la vida. Perquè serem joves, ballant fins a les tantes, la gasolina. Ja veurem l'any que ve quan s'hauran casat i quan tindran bebès. Alguns encara estiren la festa i altres la siesta, però si ens ajuntem sempre tornem a ser nens. Perquè serem joves tota la vida,